Molt bé, molt bona tarda a totes i a tots. Molt bona tarda a totes les persones que assisteixen com a públic en aquesta sessió plenària, en aquest cas del mes d'abril. D'acord? Durant el mes d'abril, de fet, celebrarem dues sessions plenàries. Una que seria la corresponent del mes de març, que no es va realitzar en aquest cas perquè va coincidir amb Setmana Santa, i per tant és la que avui, de fet, comencem a celebrar en aquesta sessió. Des d'aquí, des de Cala Alberola, agrair als serveis tècnics tant de l'Ajuntament de Castellà com també de l'actual per la retransmissió del plenari a través de la via telemàtica. I si us sembla, abans de comentar sí que m'agradaria donar un missatge també de condol al grup municipal d'Esquerra Republicana, perquè malauradament hem hagut de lamentar ara fa una setmana, just abans de Setmana Santa també, la mort d'un exregidor, en aquest cas del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Ferran Rebollo, doncs, que havia format part d'aquest plenari en dues etapes diferents. Des de l'Ajuntament volem adreçar-vos unes paraules de condol a tots vosaltres en uns moments complicats i que en aquest sentit doncs, que lamentem molt els fets ocorreguts i lamentem també en aquest cas doncs, que hi hagi hagut aquest tràgic esdeveniment per part del Ferran Rebollo. Us acompanyem en tot el que calgui, amb el que sigui necessari, i per tant doncs, donar-vos aquest missatge també a vosaltres, i evidentment vam tenir l'oportunitat de poder-ho fer directament, en aquest cas a la família del Ferran Rebollo, a la cerimònia de comiat i prèviament també al tanatori. D'acord? Dit això, si us sembla, començaríem amb aquest ordre del dia, amb aquesta part resolutiva. El primer punt de l'ordre del dia seria ratificar el decret de posposar la celebració del ple ordinari de març de 2024. No sé si algú vol prendre la paraula, si no és així. Vots en contra, abstencions, vots favorables. S'aprova per unanimitat dels regidors i regidores avui presents a la sala de plens de Cala Alberola. Passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és aprovació de l'acte de la sessió anterior que es va celebrar el passat 27 de febrer. En principi, en junta de portaveus no s'ha fet cap comentari en relació a l'acte, per tant passem directament a la votació amb el permís dels portaveus. Vots en contra, abstencions, vots favorables, també s'aprova per unanimitat. Passem ara a donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 295 a la 394. En junta de portaveus sí que s'ha esclarit alguna pregunta que ha formulat el portaveu del grup de Junts per Castellà, el senyor Joan Juni. En principi no s'ha fet cap altre tipus de comentari en relació a les resolucions que s'han pres durant aquest període de temps. Per tant, si els sembla, passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és donar compte de les resolucions de 2023 contràries a les objeccions d'intervenció, i per això cedeixo la paraula a la regidora tinent d'alcalde de l'àrea de serveis generals d'economia, a la portaveu també de l'equip de govern, a la senyora Yolanda Rivera. Quan vulguis, Yolanda.
Gràcies, alcalde, i bon vespre a tothom. La llei reguladora de les hisendes locals estableix que l'òrgan interventor ha d'elevar al ple un informe anual de totes aquelles resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries a les objeccions efectuades per l'òrgan interventor respecte a l'any anterior. En aquest sentit, Intervenció va elaborar l'esmentat informe i consta dins de l'expedient. L'informe recull tots aquells acords de la Junta de Govern Locals i decrets d'alcaldia on s'han aprovat els diferents reconeixements de crèdit corresponents a factures per despeses que no han seguit els procediments previstos a la llei de contractes del sector públic o a les bases del pressupost. En general, corresponen a factures per contractes menors sense expedient de contractació o factures per contractes menors de subministrament o serveis en el que en el conjunt superen la xifra permesa, o factures on la despesa supera la quantitat màxima adjudicada. La relació i el detall d'aquestes factures consten a l'expedient i en tots els casos corresponen a factures on les diferents unitats administratives han certificat que el subministrament s'ha rebut i o que el servei s'ha prestat de conformitat i s'ha justificat, d'altra banda, que el preu és el de mercat. Com ja s'ha posat de manifest en aquest mateix plenari en altres ocasions, la llei de contractació del 2017 dificulta els tràmits de contractació i dilata en el temps els terminis. Això fa que massa sovint el ritme el que necessita anar a l'administració pública per no paralitzar-se, xoca amb la lentitud dels tràmits i amb la dilació dels terminis legals. L'informe d'intervenció del que avui donem compte es remetrà a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Gràcies.
Molt bé, intervencions per part dels grups municipals. Doncs... Sí, el senyor Miquel Vilanova, del grup Ara Toca Castellà, quan vulguis, Miquel.
Gràcies, alcalde, bona tarda a tothom. Nosaltres teníem una sèrie de dubtes a l'hora de llegir els apartats que eren d'acord als acords de Junta de Govern Local a les diferents sessions, perquè ens estranyaven uns temes que no enteníem. Hem contactat i tant amb la senyora Yolanda Rivera com amb la senyora Custodio i hem aclarit els dubtes que teníem presents i els agraïm la mà estesa a l'hora de col·laborar, a l'hora de donar els aclariments pertinents. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha més intervencions, si no entendríem que ja hem donat compte en aquest cas d'aquestes resolucions de 2023 contràries a les objeccions d'intervenció i per tant passaríem al cinquè punt, que és donar compte en aquest cas de la resolució aprovada de la liquidació del pressupost de 2023 i per això torno a passar la paraula novament a la regidora tinent d'alcalde, la senyora Yolanda Rivera, perquè faci l'explicació del tancament.
Gràcies de nou. Doncs avui portem al ple el donar compte de la liquidació del pressupost del 2023. Aquest és el primer dels documents que formen part del compte general que es portarà a la Comissió Especial de Comptes de forma prèvia a la seva aprovació en aquest ple. Vam iniciar l'any amb un pressupost de 31.497.000 euros. Al març del 2023 i després de la liquidació del pressupost del 2022, donada la suspensió de la regla de despesa, aquest pressupost es va ampliar incorporant bàsicament romanents fins a assolir la xifra de 47.700.000 euros. Les xifres que es desprenen de la liquidació del pressupost posen de manifest que s'ha complert globalment les previsions pressupostàries pel 2023. En concret, els ingressos corrents s'han executat per sobre de les previsions, assolint un 110%, un 110,46%. Les despeses corrents s'han assolit en un 91,63%. L'execució de les inversions ha estat del 59,25%. Tenint en compte la dada que mostra les obligacions recorregudes netes, és a dir, tenint en compte aquells pagaments pendents de fer d'aquestes inversions a 31 de desembre, el percentatge s'incrementaria fins al 80%. La liquidació presenta un resultat pressupostari de 2.607.000 euros. Aquesta xifra el que mostra és la capacitat que té l'Ajuntament d'autofinançar-se. El romanent de tresoreria ajustat és de 9.245.550 euros. I el deute viu a 31 de desembre és de 1.220.471 euros, que això representa un 4,03% sobre els ingressos corrents. Aquí sempre fem referència a que el màxim legal està en un 110%. Per tant, l'Ajuntament de Castellà està a 1.220.000, que representa un endeutament per habitant de 40 euros. L'informe del que donem compte no avalua la regla de la despesa donada la situació de crisi que, com sabeu, va quedar suspesa fins al 2023. Però a efectes informatius donem compte del càlcul d'algunes magnituds. Es compleix el principi de sostenibilitat financera. Aquest principi és la ràtio que mesura la capacitat que té l'Ajuntament de fer front als seus compromisos a curt termini. En aquest sentit, l'Ajuntament presenta les següents ràtios. La ràtio legal d'estalvi net és de 4.940.448 euros. Això implica que l'Ajuntament de Castellà no ha d'aprovar cap pla de sanejament financer, ja que amb els ingressos corrents que té pot fer front a totes les despeses corrents més les anualitats dels préstecs. I el deute viu a 31 de desembre, com ja he comentat abans, representa el 4,03. Un cop donada compte d'aquesta liquidació, es procedirà a trametre còpia a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula la seva portaveu, la senyora Dolors Ruiz. Quan vulguis, Dolors.
Moltes gràcies, alcalde. Gràcies, regidora. Bon vespre a tothom. Sabem que aquest punt només pretén donar compte de la liquidació del pressupost del 2023 i que serà el juliol, quan es voti l'aprovació del compte general, que tindrem ocasió per entrar en el debat en profunditat. Insistiré que treballar sobre un document en PDF quan es tracta de pressupostos municipals no ens facilita arribar al detall de cada partida ni treballar les dades numèriques àgilment. Però disposem doncs d'uns mesos per estudiar aquells punts de la liquidació que ens han sorprès bàsicament pel fet de no esgotar en molts casos ni un sol euro dels milers que s'hi havien reservat. Avui, el grup d'Esquerra, només farem una primera interpretació del que aquests números de la liquidació del pressupost 2023 ens diuen. Ens diuen que som un ajuntament amb molt bona salut econòmica, que paga els proveïdors molt per sota dels 30 dies que exigeix la normativa, que el deute és mínim i que hem tingut un superàvit a l'exercici de 2,6 milions d'euros, un estalvi net positiu de 4,09 milions i un important romanent de tresoreria després d'ajustos de 9.245.000 euros. Amb aquests números, em permeto tornar a dir allò que ens va portar el ple d'octubre respecte a les ordenances fiscals a votar en contra de la pujada generalitzada d'impostos i taxes municipals pel 2024, que a l'equip de govern i alguns regidors d'altres grups ja els va semblar bé, però aquesta pujada era del tot innecessària, a excepció d'aquelles pujades que ens obliga la normativa, per exemple, l'europea lligada a les deixades que generem, no calia fer una pujada generalitzada d'impostos i taxes pel 2024, i ara ho confirmem. La recaptació de l'Ajuntament de l'any 2023 era més que suficient per fer front al nivell de despesa i inversions que fa l'Ajuntament. La recaptació de l'Ajuntament cobreix de llarg les despeses que té. Per molts ciutadans, però, es fa complicat cobrir les seves despeses sense haver de renunciar a segons què. Pel que fa a l'anàlisi dels informes, que agraïm a la nostra interventora, veiem que l'Ajuntament ha aprofitat al màxim la suspensió de les regles fiscals i que s'ha aprofitat per trencar-les ara que fer-ho no tenia conseqüències. Ens diu l'informe que el 2023 s'ha trencat l'estabilitat pressupostària incorporant romanent de tresoreria de gairebé 15 milions al tancament del 2022 per la via de diferents modificacions de crèdit. Han fet allò que era recomanat invertir-ho en despesa i en inversió, aprofitant la suspensió de les regles fiscals que, amb les regles fiscals vigents, no s'hagués pogut fer. Ara tenim un romanent de tresoreria de 9,2 milions d'euros i les regles fiscals tornen a estar en vigor. Caldrà, doncs, veure com es fa per donar-los un bon ús i no trencar unes regles fiscals que tornen a estar en vigor. L'Ajuntament de Castellà està en una posició sòlida i amb capacitat econòmica per fer front, en la mesura del que permeti la normativa, als projectes que se li posin al davant. Però ens sap greu veure que molts d'allò que es presumia al pressupost 2023 al final no s'ha fet. Per exemple, pel que fa a les despeses, partides que gasten molt menys del que el pressupost preveia relacionades amb l'àmbit social, amb l'àmbit de medi ambient, de salut, d'educació i l'habitatge, el capítol 2 de despeses. I al capítol 4 de subvencions i transferències corrents veiem, per exemple, com es gasta menys del previst en, per exemple, ajuts a la família per serveis generals d'atenció social, 174.000 dels 270.000 pressupostats, contractació a persones en atur, no s'ha gastat ni un euro dels 40.000 previstos, pla de suport a la població refugiada, 0 de 25.000, beques de promoció i foment a l'esport, 0 de 3.000, i pel que fa a inversions ja sabem que és normal que el pressupost i liquidació variïn i no quedin perfectament quadrats en un any natural. Però és que hi ha partides d'inversió que ni s'han estrenat en tot l'any 2023 i no sembla que vagin de la mà de cap subvenció o projecte plurianual, com per exemple l'arranjament de camins, 0 euros de 20.000 previstos, maquinària, instal·lacions i utillatge de via pública, 0 de 67.000, adquisició de jocs infantils, només 1.100 euros sobre els 15.000 pressupostats, etc. Al final, hi ha 6,8 milions del pressupost d'inversions que han acabat en romanents de crèdits disponibles. Com els dic, entrarem amb més detall al juliol. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Intervencions per part del grup de Junts per Castellà. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Joan Juni. Quan vulgui, Joan.
Gràcies, alcalde. Gràcies a tots. Nosaltres estem preocupats que tinguem un romanent de més de 9 milions d'euros. És més d'un 20% del pressupost que no s'ha executat. Els últims anys ha passat el mateix i es té de trobar la manera que els impostos que es cobren siguin per repercutir-los en el mateix any a la millora del municipi i dels serveis. Ara què passarà amb aquests diners? Pel que ens havíeu informat, aquest any no es poden fer servir com els anys anteriors. Alguns detalls que nosaltres ens hem fixat en partides, per exemple, doncs, bueno, tenim el tema de la renovació de la plaça de la Miranda, que no s'ha executat, que és una cosa que ja porta molts anys, i hi havia uns diners destinats en el pressupost, que n'han sobrat 800.000, perquè això ara s'havia incrementat, per lo que ens havíeu explicat, a l'import de 500 a quasi 1 milió d'euros, i sobraven diners amb altres partides de carrers i places de 807.000 euros. Llavors, doncs, bueno, trobem que això es tindria de trobar la manera de poder-ho agilitzar i que les coses no es vagin perdurant en el temps, no? Perquè els veïns, doncs, necessiten les reformes d'aquests carrers. Llavors, s'hem fixat també una partida, nosaltres ens hem fixat en partides de més import, millores d'eficiència energètica en l'il·luminat públic, en l'espai d'il·luminat públic, són 1,5 milió d'euros i llavors es va ampliar amb 317.000 amb la modificació de pressupostos. I no entenem per què, si s'amplia, després en queden de romanents 842.000. La reposició de l'arbrat, hi havia 30.000 euros destinats en els pressupostos, es va ampliar a 89.000 i queden de romanents 66.000. Llavors, per el tema de contractada que posin arbres, que en falten molts per posar, trobem que això tindria de ser trobar la manera de que sigui més àgil, els arbres hi siguin, perquè els diners hi eren. I amb el tema de l'enllumenat públic, que és el 1651, també tenim pressupostat 2.371, s'hi van afegir a la modificació dels pressupostos 365.000 euros i han quedat de romanents 870.000 euros. En principi, el mes de juliol, després en continuem parlant.
Res més. Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions. Obrim un torn de rèplica, entenc. Sí, regidora. Quan vulguis.
Gràcies. Bueno, com vosaltres bé dieu, aquest és un document que l'únic que fem avui és donar compte. El Ministeri obliga que abans de l'1 de març la liquidació estigui enviada al Ministeri i el que es fa avui és dir que aquest precepte legal s'ha complert. Heu comentat moltes i moltes diferents partides, tindrem temps de comentar-les, però ja em quedaria que hi ha partides que s'han executat en excés i en altres en defecte, és a dir, perquè les partides, us recordo, que estan vinculades, hi ha partides que sobren i altres que sembla que faltin, i és que són partides que estan vinculades per programes. En general, després d'un any, que a més recordem que va ser any electoral i per tant l'Ajuntament queda des que es dissol l'equip de govern fins que es torna a iniciar una mica aturat, els ingressos s'han complert en un 110%. Tinc la dada apuntada de l'any 2022, que va ser un 104, del 2020 va ser un 112, els ingressos en un 90, les despeses, perdó, en un 91%. És a dir, és un compliment que creiem que està per sobre del que es va complir en el 2020, per sobre del que es va complir el 2021 i en una mica línia, un punt per sota del 2022. Els romanents, 9 milions d'euros, venint d'uns romanents de l'any 2022 de 14 milions d'euros. Aquest pressupost es fa sempre amb un criteri de prudència, per tant, les despeses que controla l'Ajuntament i que pot controlar a través de les seves ordenances, els ingressos, perdó, són els ingressos corrents, aquells que nosaltres tenim la capacitat de fixar tipus. Tota la resta d'ingressos són aleatoris i, per tant, els ingressos corrents, us recordo que les plusvàlues ens han baixat considerablement. Per tant, s'ha de ser molt prudent perquè les despeses corrents continuen. Era un exercici que havien pujat les despeses provocades per guerres provocades per increment dels subministres i provocades per la inflació. i els ingressos corrents són els que són, eh? I això és un tema que penso que s'ha de tenir, en compte, eh? S'han executat més de 34 milions en ingressos i més de 38 milions en despeses. El 2023 en total s'han executat i s'han 72 milions d'euros. És una xifra molt important que comporta la gestió de molts i de molts expedients administratius que ja sabem, com hem vist abans en el punt d'abans, que no es caracteritzen per ser fàcils ni àgils. Darrere de cada euro hi ha una tasca administrativa portada a terme per totes les empleades i les empleades municipals. En relació a les inversions, ja us he comentat que l'execució real, tenint en compte la part de romanents que es passa, és del 80,85%. Val a dir també que d'aquests romanents hi ha més de 2 milions d'euros que estan compromesos per pagar inversions que el 31 de desembre no teníem aquí la factura. I en quant a les subvencions, jo... M'ha semblat que deia la regidora que no s'havia arribat al pressupost inicial i crec que està en un error perquè s'han donat subvencions per 90.000 euros més del que es va pressupostar a l'inici. Els ajuts a famílies s'ha executat en un 97%. És veritat que hi ha altres subvencions que no s'han donat perquè no les han sol·licitat. Tu tens una partida pressupostària com la de cooperació, no han tingut la demanda per part de les entitats, per tant, ha quedat. S'haurà de valorar si es continua posant o no. Hi ha alguna altra subvenció que les seves condicions estan en revisió per poder-les donar, perquè afortunadament Castellà té un índex d'atur baix que fa difícil complir els requisits que té la subvenció de prestació per atur. Per tant, està actualment en revisió aquests criteris per poder-la fer més accessible a les empreses. I ja per acabar, doncs, recordar que el que portem avui al ple és el donar compte de que s'ha complert amb un requisit legal pel que estem obligats a presentar aquesta liquidació abans de l'1 de març. Gràcies.
Molt bé, doncs tindrem temps per comentar-ho llargament després de la Comissió Especial de Comptes. En qualsevol cas, el que sí que és una bona notícia és que sembla, almenys per aquestes primeres dades, que no ens haurem d'acollir un pla econòmic financer, cosa que malauradament hi ha molts ajuntaments que durant aquest 2024 s'hi hauran d'afegir. Jo crec que aquesta, en definitiva, no deixa de mostrar també la bona salut econòmica, en aquest cas de ferro, per part del propi ajuntament, de la corporació, cosa que ens permet poder abordar molts dels programes després de despesa, de redistribució, que s'estan executant des de l'Ajuntament. Molt bé. Ha explicat, per tant, aquesta liquidació del pressupost del 2023 per part de la regidora, la senyora Yolanda Rivera. Passem ara a donar compte dels assumptes aprovats per Junta de Govern Local per delegació del plenari. En aquest cas, passo la paraula a la regidora i també tinent d'alcalde, responsable de Recursos Humans, la senyora Anna Mar. Molt quan vulguis, Anna.
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. El passat dia 27 de febrer, la Junta de Govern Local va aprovar la compatibilitat de l'empleada municipal senyora Anna Soler Prades a exercir una segona activitat privada per compte aliè com a directora adjunta i per una jornada de 10 hores a la setmana en horari de matí i una altra, i també va ser autoritzada a l'empleada Maria Assumpta Aragonès Oliver a exercir una segona activitat privada per compte aliè com a administrativa amb una jornada de 15 hores a la setmana en horari de tarda. Ara, el ple es dona per assabentat dels acords de la Junta de Govern Local i reconeix la compatibilitat d'exercir una segona activitat en aquestes dues treballadores. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions per part dels grups, no n'hi ha. Per tant, entenem que s'ha donat compte en aquest punt sisè. Passem ara, sí, aquest sí que ja és un punt, diguem-ne, sotmès a la votació als regidors i regidores, és l'aprovació de la modificació la segona del 2024 de relació a llocs de treball. Per tant, torno a cedir la paraula novament a la regidora responsable de Recursos Humans, la senyora Anna Mar. Molt quan vulguis, Anna, de nou.
Gràcies. En el ple del 17 d'octubre del 2023 es va aprovar el pressupost per a l'exercici 2024 i la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament. Després, en el ple del desembre, es va aprovar definitivament. En el ple del 27 de febrer del 24 es va aprovar un nou organigrama funcional que defineix l'organització de l'administració municipal, les unitats departamentals en què s'estructura i els llocs de treball que les integren. Aquest organigrama incorpora nous llocs de treball, així com canvis de denominació que s'hauran de recollir a la relació de llocs de treball, atès que és aquest l'instrument d'ordenació que haurà de recollir el conjunt de llocs de treball i els requisits per al desenvolupament de cadascun d'aquests. Amb l'objectiu d'anar implantant l'organigrama aprovat, avui portem a ple la segona modificació d'aquest any 2024 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament, amb les corresponents fitxes descriptives i en vigència a partir de l'1 d'abril del 2024. I amb el detall següent. Creació de dos llocs de treball, el lloc de treball de cap d'unitat de cooperació i nova ciutadania, del subgrup A1/A2, amb complement de destí 23 i 12.308,6 de complement específic. I el lloc de cap d'unitat de promoció de la vila i turisme, del subgrup A1/A2, complement destí 23, i 12.308,6 de complement específic. I per altra banda, també portem la modificació de les denominacions dels llocs de treball que proposa l'organigrama, donat que els canvis de denominació únicament afectaran a la nomenclatura del lloc de treball i no suposaran cap canvi a les funcions o especificacions de les fitxes de funcions actuals. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Intervencions per part dels grups. No hi ha intervencions, per tant passem directament a la votació d'aquest punt setè de l'ordre del dia, la modificació de la segona 2024 relació de llocs de treball, vots en contra, abstencions, s'absté el grup de la CUP, vots favorables, la resta de grups voten favorablement, ara toca Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i l'equip de govern. Passem ara, si us sembla, al punt vuitè, aprovar l'increment addicional de retribucions del personal. Torno a cedir la paraula novament a la regidora de Recursos Humans, l'Anna Mármol. Quan vulguis, Anna.
Gràcies de nou. En sessió del ple del 31 de gener del 2023 vam aprovar l'increment del 2,5% de les retribucions del personal funcionari laboral al servei de l'Ajuntament, d'acord amb la llei 31/2022 de 23 de desembre de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023 amb efectes de 1 de gener. A la sessió del ple del 28 de novembre del mateix 23 vam aprovar un increment addicional del 0,5% de les retribucions del personal funcionari laboral al servei de l'Ajuntament respecte a les vigents del 31 de desembre del 22 i que s'afegia al 2,5% que es va aplicar d'acord amb la llei. La mateixa llei preveia un increment del retributiu del 0,5 vinculat a l'evolució del Producte Interior Brut, el PIB, nominal a l'any 2023, en cas que el PIB nominal igualés o superés l'estimat pel govern en el quadre macroeconòmic que acompanyava l'elaboració de l'esmentada llei de pressupostos. Donat que amb la resolució del 7 de febrer del 2024 de la Secretaria de l'Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d'Hisenda es dicten les instruccions perquè s'aboni al personal del sector públic estatal l'increment retributiu complementari del 0,5 vinculat a l'evolució del PIB, portem a ple a aprovar un increment addicional complementari del 0,5 que aquest es calcularà de les retribucions del personal funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre del 2022, que tindran efecte a partir de l'1 de gener del 2023 fins al 31 de desembre del 2023 i que s'afegeix a l'increment del 2,5% i el 0,5% que ja estaven aplicats. Aquest increment s'abonarà en una nòmina complementària durant el mes d'abril al personal al servei de l'Ajuntament i que es calcularà a partir de les diferències resultants d'aquests increments addicionals del 0,5% corresponent als mesos de gener a desembre del 2023 i del gener al març del 2024. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions. Molt bé, doncs si us sembla passem a la votació d'aquest increment addicional del 0,5% de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament. Vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova per unanimitat. Passem ara a designar representants de l'Ajuntament en diferents òrgans col·legiats. Torno a cedir la paraula en aquest cas a la senyora Iolanda Rivera, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelló. Quan vulguis, Iolanda.
Gràcies de nou. Donat que correspon al ple designar els representants municipals de l'Ajuntament en tots aquells òrgans on ens tingui representació, Avui proposem nomenar per a que representin a l'Ajuntament de Castellà en el Consell de la Gent Gran del Consell Comarcal del Vallès Occidental el senyor Anton Carbonell Ferrando, president de l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Castellà del Vallès i com a suplent a la senyora Montserrat de Silva Souto, presidenta de l'Associació i Germandat de Jubilats i Pensionistes de Castellà del Vallès. Agraïm a l'Anton i a la Montse la seva apreciada dedicació i predisposició amb el convenciment de que l'Ajuntament de Castellà no pot estar millor representat. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies. Intervencions. Deixo la paraula a la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Dolors Ruiz, quan vulguis, Dolors.
Sí, només ens volíem sumar aquest agraïment i felicitar les persones nomenades. Gràcies.
Quan les votem, estaran degudament nomenades. Sí. Doncs ara passem a votar doncs, aquests dos representants, a l'Anton Carbonell i a la Montse de Silva, com a representants de l'Ajuntament en aquests òrgans col·legiats. Vots en contra de la proposta, abstencions, vots favorables. S'aprova per unanimitat i felicitem els elegits. Punt desè, aprovar la rectificació en l'inventari general de béns municipals de data 31 de desembre de 2023. Torno a seguir la paraula, novament, a la regidora responsable a l'àrea d'economia, la senyora Yolanda Rivera, perquè faci l'explicació del punt, quan vulguis.
Gràcies, de nou. Tal com estableix el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, cita literalment que els ens locals han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliaris. És per això que avui portem a la seva aprovació el document que recull l'inventari de l'Ajuntament de Castellà a data 31 de desembre del 2023. L'expedient conté l'inventari del patrimoni amb una relació valorada de tots els béns propietats de l'Ajuntament, així com la relació valorada d'altes, baixes i modificacions de diferents elements de l'inventari referents sempre a l'any 2023. El total de moviments que han tingut lloc en l'inventari durant l'exercici 2023 suposen un increment total de 10.011.000 euros respecte a l'exercici 2022, diferenciant 3.888.000 euros en concepte d'altes i 6.122.000 en concepte de modificacions. El valor total de l'inventari a data 31 de desembre del 2023 és de 153 milions d'euros, 153.760 milions d'euros, descomptades les amortitzacions comptabilitzades al 2023, que sumaven 2.869.000 euros. Un cop aprovat l'expedient, es remetrà una còpia al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i una altra a la Subdelegació del Govern. Gràcies.
Molt bé. Intervencions per part dels grups? Sí. Té la paraula en aquest cas la regidora del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Núria Ribell. Quan vulguis, Núria.
Ara, gràcies, alcalde, gràcies, regidora, bon vespre a tothom. Sembla que per fi agafem el ritme en presentar al ple les actuacions de l'inventari dels béns municipals. Al portal de videoactes no hem trobat res anterior al ple del juny del 2021, on, per cert, la nostra companya Núria Raspall va suggerir que seria interessant que les fitxes dels béns immobles es fes constar l'estat de conservació dels mateixos. Fem memòria perquè creiem que ens pot ajudar a millorar el manteniment i planificar actuacions. Per exemple, els parcs infantils. Valorar si és suficient el manteniment, si cal un reciclatge o, com ja s'ha fet, un subministrament nou mobiliari urbà. Com deia, sembla que anem a bon ritme. El juliol del 2003 aprovem l'inventari del 2022 i 8 mesos després aprovem la relació del 2023, cosa que ens fa pensar que estem normalitzant aquesta obligació que tenim els ajuntaments. De les 11 pàgines que consta l'informe de rectificació de l'inventari, celebrem positivament, entre d'altres, les instal·lacions de portes automàtiques a l'accés dels edificis de l'Auditori i de la Biblioteca Municipal, o també la instal·lació de 3 aires condicionats a l'Escola Bressol Municipal Colobrers. Aprovem aquesta actualització del que és un document objectiu. Agrair la feina dels tècnics i vist l'informe jurídic favorable del tècnic de servei jurídic, secretaria número 86/20 del 2024, signat amb data 20 de març, amb nota de conformitat del secretari accidental de la corporació, segons s'estableix l'article 3.3, lletra D i B i D, segona, i l'article 3.4 del Real Decret 128/2018 del 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. L'informe de la interventora accidental número 154/2024, signat a data 20 de març del 2024. El nostre vot serà favorable.
Gràcies. Més intervencions? Molt bé. Doncs si anem a bon ritme, que no pari aquest ritme. Continuem. Doncs passem a la votació d'aquesta rectificació a l'inventari general de béns municipals a data 31 de desembre de 2023. Vots en contra, abstencions, s'absté el grup de la CUP, vots favorables, la resta de grups vota favorablement. Passem al punt 11. Recordeu, aquest era un assumpte que va quedar sobre la taula a la sessió anterior. Es tracta del Pla Local d'Igualtat 2024-2027 i per això passo la paraula a la regidora de Feminismes, a l'Àngela Bailén, perquè faci l'explicació del mateix. Quan vulguis, Àngela.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Avui portem al ple municipal per a la seva aprovació el segon Pla Local d'Igualtat de Gènere de Castellà del Vallès. Que, a part de fer una diagnosi de la situació actual del municipi, també té com a objectiu posar en valor les actuacions realitzades aquests últims anys i continuar donant resposta al compromís d'impulsar un castellà més igualitari i lliure de violències masclistes, definint els compromisos d'actuació en matèria d'igualtat entre dones i homes al nostre municipi. Aquest pla és fruit dels treballs realitzats durant el mandat anterior. Des de la regidoria de Feminismes es va contactar a Ètica Habitat perquè ens fes una diagnosi, recollint les aportacions de l'equip tècnic de les diferents regidories de l'Ajuntament i mantenint entrevistes amb entitats com Som Tribu i l'Escarnera, per tal de fer la diagnosi. Abans d'entrar en els objectius del pla, m'agradaria fer una petita reflexió, i és que quan es va constituir el primer Ajuntament Democràtic, a l'any 1979, només hi havia una dona. Els 16 restants regidors eren homes. Actualment som un total d'11 dones i 10 homes. Dit així, pot semblar fàcil el camí recorregut. I ara sembla un fet normalitzat que un consistori, un govern, sigui paritari. Però no va ser fins al 2007, amb els canvis en la llei electoral, que la presència de les dones es converteix de manera significativa. I si bé és cert que la societat ha anat evolucionant, no ens enganyem. Sense accions polítiques que trenquin les inèrcies masclistes, sense discriminació positiva, sense quotes, sense una legislació que ens promogui la igualtat, probablement encara estaríem als anys 90 del segle passat. Les polítiques de gènere s'han fet més presents dins la gestió municipal. Al mandat anterior es van crear les regidories de feminismes i LGTBI que gestionen els serveis especialitzats. I he volgut fer aquesta reflexió perquè sovint, quan s'elabora un pla d'acció, es té la sensació que es parteix de zero, quan en realitat el que es pretén és donar continuïtat a les iniciatives que es porten a terme des fa molts anys. Dissortadament, l'evolució social és molt més lenta i la igualtat efectiva encara està molt lluny. I és per això que per tractar de corregir aquestes desigualtats es dirigeixen als objectius del pla que s'agrupen en tres línies d'actuació. Jo aquí no m'extendré massa perquè, com tots han pogut llegir el document, són tres línies d'actuació. La primera és la transversalitat de gènere en l'acció municipal, la segona, l'evolució cap a un municipi feminista, la tercera, l'abordatge de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques. La primera, l'objectiu d'aquest àmbit, és la consecució de la igualtat entre homes i dones com a eix central de l'acció municipal. I es planteja, per una banda, incorporar la transversalitat de gènere en l'acció municipal, d'una altra, fomentar el lideratge femení amb les preses de decisions. D'una altra, promovent i consolidant estratègies que afavoreixin la coordinació periòdica de les diferents àrees de govern i la regidoria de feminismes. Evolució cap a un municipi feminista, l'objectiu és promoure un model de vila inclusiva on totes les persones puguin gaudir dels seus drets socials amb igualtat, oportunitats i l'eliminació de tota discriminació per raó de gènere o qualsevol altra condició personal lliure d'estereotips i de rols de gènere. I l'última línia d'actuació seria l'abordatge de les violències masclistes i LGTB-fòbiques. Aquest apartat vol promoure, per una banda, l'erradicació de la violència masclista, fent especial ressò en la prevenció, orientació, atenció psicològica, assessorament jurídic a les dones del nostre municipi, vetllar per la prevenció de les violències masclistes per desarticular els rols de gènere i promoure les relacions igualitàries i combatre els principals estereotips i pautes culturals que promouen i mantenen les discriminacions per raó de sexe i gènere del municipi. I ja com a conclusió, el pla supera l'àmbit i les competències de la regidoria de feminisme. El seu èxit exigirà un compromís per part de tothom, evidentment dels grups polítics, però també de la capacitat que tinguem d'implicar les entitats i col·lectius socials, així com de tot el conjunt de la ciutadania. Hem volgut fer un pla inclusiu no excloent. És un document marc, obert i viu, una guia d'accions futures que possiblement molts temes desbordaran el contingut que aprovem avui, la mateixa actualitat. Els convido, doncs, a aprovar el pla i sumar-se al desplegament que a partir d'ara hem de fer i ha de donar contingut a moltes de les propostes que s'han de concretar en accions. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Intervencions per part dels grups municipals. Deixo la paraula a la regidora del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Susan Galí. Quan vulgui, Susan.
Bé, bon vespre. Primer de tot, m'agradaria agrair la disponibilitat i la bona voluntat de diverses regidores de l'actual govern, en especial a l'Àngela Bailén i a les tècniques Elisabet Minguell i Anna Pou. Des d'Esquerra vàrem demanar d'aplaçar l'aprovació del pla i establir reunions per debatre en alguns detalls i val a dir que ens hem sentit escoltades. Però malauradament queda molta feina per fer. Erradicar les desigualtats entre homes i dones i la violència masclista és molt difícil perquè és un fenomen estructural arrelat a les relacions de poder. En referència amb el pla, des d'Esquerra pensem que seria bo, enriquidor i necessari poder-ne fer una revisió exhaustiva. Precisament van demanar ajornar la seva aprovació perquè vam detectar alguns errors a l'hora d'utilitzar conceptes claus com ara gènere i sexe, que no es poden utilitzar com a sinònims de manera indiscriminada. Però més enllà d'errades conceptuals, ortogràfiques i estilístiques i de redacció, des d'Esquerra ens va preocupar en especial la falta d'una diagnosi rigorosa del nostre municipi. Creiem que la diagnosi és una etapa crucial en un procés d'elaboració d'un pla d'igualtat. El diagnòstic social serveix per recollir dades, interpretar la realitat, determinar les accions o intervencions més adients per a millorar o solucionar problemes concrets. Per poder definir una política local feminista, el primer que cal fer és detectar i caracteritzar les problemàtiques de desigualtat que la intervenció pública pretén mitigar o transformar. La falta de dades objectives i de l'anàlisi concretes de la situació municipal no poden assegurar l'efectivitat del pla d'acció i, per tant, l'erradicació de les desigualtats al nostre municipi. Tenim constància que s'han realitzat accions polítiques al nostre municipi relacionades amb la violència masclista des del 2002. De fet, a Castellà es va elaborar el primer pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes el 2007. El 2006 es va iniciar els serveis especialitzats d'assessoria jurídica per a les dones i el 2008 es va incorporar l'atenció psicològica per a les dones a través del servei Psicodona. Per això no entenem com és possible que el dia d'avui no disposem d'una base de dades quantitatives i qualitatives bàsiques i tampoc entenem que no s'hagi utilitzat l'anterior pla d'igualtat com a punt de partida i referència. És una llàstima perquè creiem que el pla de 2007 estava molt ben fet, molt més complet i rigorós que el que avui es presenta al nostre parer. Realment ens preguntem què ha fet el govern del PSC 17 anys després d'aquell pla. No sabem a dia d'avui quines accions s'han anat implementant i fins on s'han assolit els objectius que el pla recollia. Potser, si no s'hagués deixat en un calaix aquest pla, avui tindríem, si més no, moltes dades municipals segregades per sexe. Segons el document actual, aquest Pla Local d'Igualtat de Gènere recull dades quantitatives extretes de fonts oficials, dades qualitatives provenents de documents facilitats pel personal tècnic, diverses entrevistes a persones i col·lectius clau del municipi i dades facilitades pel projecte Pressupostos en Perspectiva de Gènere que s'està elaborant en paral·lel. Nosaltres no hem sabut trobar en el pla aquest gruix d'informació. No l'hem trobat ni en forma de conclusions, ni en format bibliogràfic, ni en annexos, ni taules, esquemes, fulls de càlcul. Ens sorprèn que el pla es basi en un document diagnòstic de la situació actual de castellà i no s'ajunti en el pla un resum, enllaç, annexa, amb les conclusions i dades més importants d'aquest. L'hem hagut de demanar. Val a dir que si demanem tota la documentació lligada a allò que va a l'ordre del dia, no ho fem pas per emprenyar, sinó per responsabilitat. Un cop rebuda la diagnosi, hi veiem un munt de dades que després no s'han utilitzat ni estructurat per a la realització del nou pla. I ens preguntem per què fem aquests estudis si no s'utilitzen. Fa un parell de sessions es va presentar en aquest mateix ple el Pla de Joventut, un pla que recull les aportacions de diferents agents claus en matèria. En ell es detalla les entrevistes i accions realitzades a diferents col·lectius, no només de manera cronològica, sinó amb tot el material recollit de les entrevistes, dinàmiques, imatges, mapes, idees claus, conclusions. En canvi, en aquest pla d'igualtat es limita a afirmar que, cito textualment, les entrevistes a agents claus del municipi han estat el col·lectiu feminista L'Escarnera i a l'Associació d'Acompanyament Familiar per Infants de 0 a 3 anys Som Tribu, res més. No hi trobem cap resum, dada, taula, esquema, dibuix o el que sigui com a resultat d'aquestes entrevistes, com si ni s'haguessin realitzat. Tampoc trobem un recull de totes les accions que ha realitzat la regidoria de feminisme, cosa que ens sorprèn, perquè de ben segur que no fa justícia a la feina que porteu a les esquenes. Celebrem, però, que el document proposi la constitució d'una comissió d'igualtat per al seguiment i avaluació del pla i totes aquelles actuacions en matèria d'igualtat d'oportunitats de dones i homes al municipi. Tenim l'esperança que en aquesta comissió podem treballar de manera conjunta. Des d'Esquerra ja hem demanat en diverses ocasions la necessitat de crear aquesta comissió oberta a la ciutadania i a les diferents formacions polítiques. De fet, ho vam demanar fa molt poc per poder fer un seguiment del projecte de pressupostos en perspectiva de gènere que està elaborant actualment l'Ajuntament, però se'ns va negar l'oportunitat, emparant-se en el volum de feina que això suposaria. Potser ara que la proposta prové d'una empresa externa i no d'unes dones controladores i pesades, es té més en compte. Així, un cop més, volem manifestar el nostre interès en col·laborar en la lluita per a les desigualtats de gènere. Estem aquí per aportar. Des d'Esquerra podríem haver desenvolupat en taules de treball, reunions o el format que volguéssiu, amb temps i calma, aportacions sobre alguns eixos que ens semblen molt importants. Bec una mica d'aigua. Segueixo. En relació amb l'àmbit educatiu, per exemple, es recomana continuar amb la tasca iniciada durant aquests anys per la promoció de la coeducació en el procés educatiu de la vida de la vila, però no hem pogut trobar cap taller, projecte o activitat específica de coeducació en el document. Pel que fa a l'àmbit d'ocupació i de treball reproductiu i de cures, cal crear una borsa de treball amb mirada feminista, tal com ja varen proposar en les darreres eleccions municipals. Segons les estadístiques que presenten el pla, les dones tenen una major dificultat per accedir al mercat laboral i és evident que cal acompanyar-les per facilitar l'entrada als serveis d'ocupació, però cal analitzar també a quines feines podran accedir. Creiem que cal fer un anàlisi exhaustiu d'aquelles feines encara feminitzades, sovint també racialitzades, sempre poc remunerades o inclús en estat d'explotació. A Castellà tenim molta demanda de treballadores de cures, sigui per infants o per gent gran, i cal que ens fiquem les piles en aquest àmbit. El pla també recull la necessitat de promoure el suport i l'acompanyament de les famílies en criança. Tal com ja hem denunciat en diverses ocasions, el nombre d'espais de criança familiar amb suport professional és zero. Si una cosa va fer la pandèmia és aguditzar les desigualtats de gènere i exposar quines són les prioritats polítiques. Aquí, a Castellà, es van eliminar serveis com l'espai familiar o serveis relacionats amb l'educació maternal, com la preparació al part. I això em porta a un altre àmbit importantíssim, el de la salut. Tal com recull el pla, i cito textualment, es detecta que en dones s'introdueixen com a patologies més prevalents els problemes de salut mental. Les dones patim més trastorns de salut mental perquè estem realitzant dobles i triples jornades, treball remunerat, treball de gestió de la llar i cures de persones dependents. Puc entendre que en el pla recull el que intenta ser un parell d'accions per afavorir la conciliació familiar. Però malauradament, i m'agradaria dir-ho ben clar, la conciliació no existeix, perquè literalment no es poden fer dues coses a la vegada. El que avui en dia denominem conciliació és, en realitat, escollir o vida familiar o vida laboral, o empobriment econòmic o sobrecàrrega. En tot cas, Ambdues possibilitats tenen impactes negatius en la salut física i emocional, principalment de les dones. Potser el primer que hauríem de fer les institucions és deixar de mentir i reconèixer que la conciliació familiar no existeix i començar de nou a proposar solucions, perquè el que estem fent fins ara no funciona. I què podem fer a nivell municipal? Doncs des d'Esquerra creiem que cal començar a treballar en allò més bàsic, en una atenció integral i de qualitat a la salut de la dona. Creiem que cal impulsar un pla específic a castellà per aconseguir serveis relacionats amb la salut sexual i reproductiva, com la ginecologia, l'acompanyament a l'embaràs, el postpart, a la lactància materna, a la menopàusia. Estem parlant d'una atenció sanitària bàsica de gairebé 13.000 dones empadronades a la nostra vila. Cal que entenguem la salut de la dona com a salut comunitària. Cal que analitzem des de l'Ajuntament el panorama actual per després lluitar-ho on faci falta. Per últim, tot i que em deixo infinitat de coses, m'agradaria parlar sobre l'àmbit d'urbanisme i mobilitat. Si bé el pla es valora que els espais que queden fora del municipi, com urbanitzacions i polígons industrials, estan poc comunicats, no recull ni de bon tros les problemàtiques que se'n deriven. La mobilitat, des d'una perspectiva feminista interseccional, implica analitzar com les relacions i els rols de gènere influeixen en l'ús i gaudi de les nostres ciutats i pobles, i com el gènere, la seva intersecció amb altres característiques com l'edat, l'origen, el nivell d'ingressos, la diversitat funcional, el tipus d'unitat de convivència, barri o població, condiciona i determina les opcions de mobilitat de les persones. Les dones continuem sent el 88% de les cuidadores de persones dependents i dedicant el doble de temps al treball reproductiu i de cures que els homes. Així doncs, molts dels seus desplaçaments els fan acompanyades d'infants o d'altres persones a càrrec com gent gran o persones amb diversitat funcional. Per això, cal prioritzar programes d'inversió que donin resposta a una mobilitat quotidiana, reduint el temps de desplaçament. No pot ser que en ple 2024 sigui impossible desplaçar-se pel centre de nuclis urbans tan importants com Sant Feliu del Racó amb cadira de rodes o cotxet infantil, per falta de voreres, o que arribar des de les urbanitzacions al cap de Castellà sigui tota una quimera. Per acabar, ja acabo, manifestem la nostra decepció vers aquest pla, però celebrem la mà estesa de la regidoria de feminisme i de tot el consistori. Veiem una clara intenció de treball envers aquesta problemàtica i una clara voluntat per treballar de manera conjunta. És per això, i només per això, que Esquerra votarem a favor, amb un clar convenciment que aquest pla és un document viu i s'adaptarà a les necessitats municipals gràcies a la feina de les tècniques, l'actual govern, les entitats estretament lligades a aquesta lluita, totes les forces polítiques municipals i, en definitiva, tota la comunitat castellarenca. Moltes gràcies.
Molt bé. Més intervencions. Té la paraula per part del grup de Junts per Castellà, la seva regidora, la senyora Olga Arpal.
Gràcies, alcalde. Bon vespre. Bueno, bon treball de diagnosi en el que s'ha inclòs el propi personal tècnic de l'Ajuntament per avaluar la situació i alhora treballar en el que ha de ser el futur. També és clau la participació de persones i col·lectius de la vila. Hi ha unes altres poblacions més grans que es veuen en la necessitat de fer dos plans per separat, el d'igualtat i el de LGTBIQ-fòbiques. No és el cas del nostre municipi. Aquest treball ha coincidit amb els pressupostos d'aquest any en perspectiva de gènere, una oportunitat perfecta per enriquir-se en paral·lel. Queda patent que les eines a futur passen per la coeducació, la participació, la corresponsabilitat i moltes altres que demanen que tothom s'impliqui. També persistir en la lluita contra les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques. Malgrat que la discriminació directa ja no és legal, encara hi ha exemples d'una discriminació indirecta que afecta les condicions laborals de les dones. Una part d'aquesta bretxa es deu al treball a temps parcial, pel fet que les dones continuem treballant més que els homes amb aquest tipus de contractes, un 23% de nosaltres i un 8% d'ells. Aquesta elecció no és merament individual, sinó que està lligada als rols socials i a la responsabilitat tradicional de les dones en la cura de persones dependents i les tasques domèstiques. Tot i els avenços, la igualtat de gènere al món laboral encara és un repte que cal abordar amb mesures concretes i consciència social. Nosaltres, com a Ajuntament, tenim molta feina al respecte i disposem ara d'un full de ruta actualitzat i la intenció és que se'n doni compliment en els pròxims 4 anys. No volem oblidar-nos d'agrair la feina a la regidoria d'igualtat i de la implicació de les persones que hi han intervingut, tant des d'una posició tècnica com entitats i persones individuals. Votarem a favor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. I per part del grup de la CUP té la paraula la seva regidora, la senyora Marga Unzins.
Ara. Sí. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Nosaltres votarem a favor, com no pot ser de cap altra manera, i ens agradaria fer alguns comentaris amb clau totalment constructiva, referits totalment al pla. És a dir, no hem fet comentaris agafant qüestions de teoria, que estan molt bé, però per posar-se a treballar ara, fem alguns comentaris referits totalment al pla. L'apartat on surten les mocions enumerades creiem que no és en absolut necessari. Sembla una pugna, una lluita de forces entre socialistes i Esquerra per veure qui ha treballat més per la igualtat. Si es volia que es constés per escrit, faltarien coses. Les declaracions institucionals de rebuig a l'LGTBI-fòbia en l'esport, de suport a les dones iranianes, els pressupostos amb claus feministes o la moció de l'Escarnera presentada per la CUP, entre d'altres. Creiem que no es tracta de qui treballa més, es tracta de treballar totes a la una, ja que juntes segur que ho enriquim. No veiem tampoc que s'acabin de recollir els acords que es van aprovar amb la moció de l'Escarnera. Ens hauria agradat també que s'hagués treballat amb més entitats del poble. Suposem que, com que és un pla viu, qüestió que la regidora Àngela comenta constantment i sabem que és així, doncs segur que s'hi aniran afegint més endavant. Volem remarcar la necessitat de transparència a l'hora de definir la composició i funcionament de la comissió de seguiment i amb quin pressupost comptarà. Ja sabem que tenim molt clar que és un document viu i obert a la ciutadania, aspectes fonamentals per nosaltres, però tot això s'ha de fer bé i amb total transparència. Creiem que ha de ser un pla també que es visualitzi més el compromís polític amb la igualtat de gènere. Veiem que el pla està farcit de es recomana, es proposa, creiem que hi falta contundència, es farà, s'exigirà. No hem de ser porugues, no hem de fer, si no ho podem fer nosaltres. Nosaltres també som del parer de no externalitzar serveis, com bé ja sabeu, però aquells contractes que s'hagin de fer amb empreses externes haurien de tenir un apartat clar on s'especifiqués els criteris, que els criteris per la contractació des de l'Ajuntament han d'incloure la perspectiva de gènere. Suposem que quan s'aprovi el pla i es comenci a treballar, es concretaran bé algunes de les accions que ara són poc concretes i, per tant, difícilment treballables o avaluables. Manca, per exemple, la calendarització o el pressupost. Tenir clar el calendari i el pressupost salut amb què es comptarà són elements claus en l'elaboració de qualsevol pla i bàsics per fer-ne un seguiment i una avaluació. Algun comentari respecte a les formes, m'heu de perdonar, suposo que és de formació professional. Els objectius han d'estar redactats en infinitiu, sempre. Els indicadors han de servir per avaluar i fer el seguiment, per tant, han de poder ser quantificables. S'ha de vigilar amb l'ús del verb recolzar. Recolzar té un significat totalment físic, recolzar els peus a la taula, recolzar-se una paret, però no té un significat de donar suport. No es recolzen entitats, se'ls dona suport. És un fals amic del castellà, apoyar. Després hi ha dos punts, L.2.12. Com ja hem dit, votarem a favor perquè estem convençudes en la voluntat de la regidoria de fer el canvi cap a un municipi feminista. Demanem una vegada més que aquest canvi no el facin soles. Entre totes, més, entre totes, millor. Gràcies.
Molt bé. Sí. I finalment el senyor Miquel Vilanova, del grup municipal Ara Toca, té la paraula. Com vulguis, Miquel.
Gràcies, alcalde. Per part del nostre grup, donar les gràcies a la senyora Àngela Belén per la gran tasca que estan realitzant i que estan intentant portar a terme amb un tema tan complicat. Des del nostre grup no podem fer res més que donar suport a aquesta tasca, però també creiem que no volem ni podem deixar ningú enrere. Cap tipus de violència, infants, dones, gent gran, animals, violència zero a la nostra vila. Seria molt important aconseguir-ho. Tot això és molt maco de parlar, molt difícil de portar a terme. Tenim molta feina per fer i els ajudarem. És clau involucrar els joves, escoles, entitats i a tots els agents municipals per traslladar i transmetre valors, educació, il·lusió i portar tot el que puguem entre tots al carrer, que és, jo crec que el jovent i molta gent necessita de tots aquests valors, les escoles, totes les entitats, tenim molt, molt a dir-hi. Un cop dit això, dir-li que l'ajudarem amb el que puguem i que entre tots ho farem molt i molt bé. Gràcies.
Sí, li cedeixo la paraula, no? Ja l'agafava vostè mateixa.
Gràcies, alcalde. Agraeixo el vot a favor, recullo, agafo el compromís, entenem que no podia ser d'una altra manera, que no es voti a favor un pla d'igualtat. Sí que voldria referir-me a unes quantes qüestions. Per una banda, vostès ens van demanar un emplaçament del pla. Ens vam reunir, van venir a qüestionar l'elecció de la consultora. Seguidament van demanar la diagnosi per instància, quan nosaltres no teníem cap problema en fer-li arribar directament. Tenim la sensació que potser la intenció era més aviat qüestionar el pla que millorar-lo. Ens estem cenyint a un tema purament tècnic. Jo crec que és una mirada curta. El tema de la consultora. Totes les consultories que es dediquen a fer plans tenen els seus dèficits, però ha estat compensat per un treball extra de l'equip tècnic municipal. Ens hauria agradat una actitud més proactiva. Endarrerir l'aprovació era un gest de bona voluntat de l'equip de govern d'anar plegades en un document prou important. El document final és un document, no repetiré viu, però direm obert, que abasta les problemàtiques de la política d'igualtat i que en qualsevol cas, repeteixo, estem obertes a seguir treballant. Si l'objectiu era tan sols qüestionar i criticar, doncs potser hem perdut una mica el temps, totes plegades. I unes puntualitzacions, el tema de l'escarnera no es va recollir perquè la diagnosi va ser fins a octubre, és a dir, la moció de l'escarnera va arribar al novembre del 2023, és per això que no està recollida, només aquest apunt, que quedi clar, per això no estava recollida. I sembla, bueno, jo tinc la sensació que es preocupa molt més la forma d'elaborar un pla que el seu objectiu. I si el pla del 2007 estava molt bé, però era un pla atemporal, genèric, i aplaçar la seva aprovació... Si aplaçar l'aprovació només ha servit per qüestionar, doncs no sé si hem guanyat tots plegats. Des del 2019, que es va crear la regidoria de feminismes, i ens van trobar amb un pla del 2007, molt ben fet, però del 2007, que cal actualitzar per demanar les subvencions que calen i perquè hi ha tanta pròrroga, és impossible. Jo tinc l'encàrrec de vetllar, potenciar, dissenyar un municipi millor per a les dones de Castellà. Jo, el document tècnic, entrar detall per detall, bé, ho respecto perquè és la feina que han de fer vostès. Però mirin, només amb un pla del 2007... vam aconseguir espais i itineraris segurs en l'oci nocturn professionalitzant els punts liles i contractant seguretat a altes hores de la matinada perquè cap dona de Castellà pogués anar insegura a casa seva. Vam dotar d'uns espais propis municipals on atenen les psicòlogues, l'advocada de dones, les tècniques municipals, dignificant les atencions a les dones del municipi amb un espai diferenciat. Vam fer un itinerari urbà i natural per visibilitzar a totes les dones castellarenques oblidades en el nomenclàtor de la nostra vila, creant el Camí Lila, que per cert va ser premiat amb el Banc de les Bones Pràctiques com a projecte. Van donar nom de dones a Castellà, espais i places. És un gra de sorra, si vostès volen. És un, en tot un greuge comparatiu històric és un gra de sorra, però la intenció i la voluntat política hi és. Vam començar un festival de música adreçat a dones, tant artistes consolidades com a talents emergents, per donar cabuda a totes elles, per tenir un festival propi, per tal de poder donar ressò al talent femení, creant el FEM Festival, actualment consolidat la tercera edició l'estiu passat, amb un èxit considerable. Importantíssim, aquest pla es va fer paral·lelament a la primera part dels pressupostos en perspectiva de gènere. Van començar el projecte i va ser aquest equip de govern qui va tenir la iniciativa dels pressupostos en perspectiva de gènere, si més no, de començar-lo. I com vostès saben, el pressupost és l'eina més important que té un ajuntament per marcar la seva voluntat política en general i en particular. Hem donat continuïtat augmentant la freqüència de comissions tan importants com les de violència, un espai interdisciplinar on personal sanitari, cossos de seguretat, CIE de Sabadell, professionals dels serveis, poden compartir i vetllar casos de les dones de castellà. És molt difícil compaginar agendes d'aquests agents externs tan cabdals com aquests. I mirin, tot això amb un pla del 2007. És a dir, el que es podrà fer amb un pla actualitzat, diria que a totes i tots estem molt més sensibilitzats. I amb la voluntat de no eternitzar aquest debat, aquest document, jo crec que pot ser un bon punt de partida i, repeteixo, obert, per continuar avançant cap a una igualtat compartida i real.
Molt bé. Sí. Ara cedeixo la paraula en aquest torn de rèplica a la Susan Galí, del grup d'Esquerra Republicana, quan vulgui, Susan.
Bé, em sap greu que de tot el que he dit només us heu quedat amb la crítica, però de totes maneres tampoc em sembla malament perquè nosaltres estem aquí, sí, per qüestionar, evidentment, ho seguirem fent, és la nostra feina, crec que la vostra també hauria de ser, per més que es contracti una consultoria externa, entenc que la regidoria també ha de fer una anàlisi d'aquell treball que la consultora, l'empresa externa us proporcioni. Al final, crec que tens, bueno, la regidoria del feminisme té una gran trajectòria. De fet, he dit que el pla no fa ni justícia a la feina feta que heu fet, penso personalment, vull dir que inclús crec que l'equip de govern hauria d'estar una mica enfadat amb aquest pla, si més no, perquè crec que no fa ni justícia a tota la feina feta. El tema, has dit, el tema de la subvenció. Nosaltres, clar, vam demanar retrasar l'aprovació del pla per aviam si podíem fer aportacions o parlar sobre el tema, i en aquella reunió que per nosaltres és un tema prou complex com per no poder-ho treballar en una reunió ni via mail ni via WhatsApp, sinó que s'han de fer unes jornades, s'ha de fer unes reunions, estudiar-ho bé, que hi hagi més entitats implicades. Llavors, se'ns va demanar com un vot de confiança en què era això, un document viu, i que el podíem anar modificant a posterior, que és el que esperem, com a grup municipal de l'oposició, esperem que es creï aquesta comissió per poder, sí, treballar conjuntament amb temps, amb calma i no amb el temps de s'ha d'aprovar, necessitem subvencions, i entenem que funciona així i per això l'aprovarem, perquè evidentment no volem que perdre cap tipus de subvenció i per això el tirarem endavant. Però bé, sí, la nostra feina és qüestionar i continuarem qüestionant. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions? Doncs si no hi ha més intervencions, si els hi sembla, passaríem...
Bueno, en qualsevol cas, agrair el vot de confiança de tothom, malgrat totes les puntualitzacions i la nostra mà estesa. Gràcies.
Molt bé, doncs escolteu, passaríem a la votació d'aquest Pla Local d'Igualtat 2024-2027. Primer s'hauria de votar, sí, alguna modificació, sí, les esmenes incorporades en aquest Pla d'Igualtat. Per tant, si els hi sembla, primer votem les esmenes, la incorporació de les esmenes i després el conjunt del pla. Per tant, a favor de la incorporació de les esmenes, voten favorablement tots els regidors. Ara ja sobre el contingut del pla, vots en contra del pla, abstencions, vots favorables, s'aprova aquest Pla d'Igualtat 2024-2027 per unanimitat. I passem al punt 12, en aquest cas es tracta d'aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera a Castellà del Vallès. Per això cedeixo la paraula al regidor responsable de tota l'àrea de via pública i també del servei d'aigua, el senyor Pepe Leiva, perquè faci l'explicació. Quan vulguis, Pepe.
Gràcies, alcalde, i bona tarda. Portem avui a ple l'aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera a Castellà del Vallès. Tenint en compte l'actual context de sequera, necessitem dotar al municipi d'un instrument solvent que ajudi a fer front a la situació. Creiem, doncs, que és necessari l'aprovació d'una ordenança específica que reguli les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos de l'aigua en aquesta situació d'excepcionalitat. En aquest sentit, la nova ordenança permetrà regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situació de sequera, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i de la resta de limitacions aplicables a l'ús de l'aigua en cada escenari de sequera. Aquesta ordenança cerca diversos objectius. En primer lloc, garantir l'ús racional de l'aigua al nostre municipi. En segon lloc, garantir la prestació del servei de subministrament d'aigua a la població i, per últim, dotar l'Ajuntament de les mesures necessàries per fomentar l'estalvi en el consum d'aigua i regular els usos de l'aigua en el municipi en situacions d'emergència hídrica. En definitiva, aquest document cerca regular els usos de l'aigua en l'àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera. Aquesta ordenança s'aplicarà durant els períodes de sequera declarats per a la Generalitat de Catalunya mitjançant la Ciència Catalana de l'Aigua, l'ACA, o òrgan competent en el seu moment. En aquest context, doncs, mentre estigui en vigor aquesta ordenança, restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en d'altres ordenances, reglaments de servei o clàusules contractuals del subministrament d'aigua que entrin en contradicció amb les disposicions d'aquesta ordenança. Així mateix, l'ordenança també detalla i formalitza les funcions del Comitè Municipal de Sequera, que ja fa uns mesos que està operatiu. Aquest òrgan és l'encarregat de la coordinació dels diferents serveis municipals en una situació de sequera i ha de garantir el compliment de les mesures dictades per les diferents administracions amb competència hidràulica, així com les que es deriven dels plans d'actuació aprovats o d'altres mesures que puguin dictar que pugui dictar l'Ajuntament o d'altres administracions en aquesta matèria. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidor. Intervencions sí, per part del grup municipal d'Esquerra. Té la paraula el seu regidor, senyor Txema Navarro. Quan vulgui, Txema.
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. Des del grup d'Esquerra Republicana, no és el primer cop, ni serà l'últim, que assenyalem la necessitat de garantir una bona gestió de l'aigua. I tampoc el primer cop que subratllem la importància de disposar del pla d'emergència en situació de sequera aprovat per l'ACA. Una obligació que teníem com a municipi des de gener de 2020. Sembla que per fi l'ACA, a principis d'any, ens ha aprovat la versió presentada. Creiem gràcies a haver aprofitat l'exemple d'altres ajuntaments que anaven pel davant. Ara, doncs, ja tenim el pla d'emergència aprovat i podem adequar el consum al nostre municipi, així com adaptar i aprovar una ordenança que surt de la necessitat de regular les mesures aplicables al servei de subministrament d'aigua per garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i la resta de limitacions aplicables a l'ús de l'aigua en cada escenari de sequera, com es descriu en l'exposició de motius d'aquesta ordenança. Ens estalviarem al fer un repàs a la situació en la que ens trobem actualment pel que fa a la sequera, però coneguda per tothom i explicada des de tots els mitjans de comunicació i els diferents òrgans de govern existents al nostre país. Una sequera que fa temps que ens afecta i que ens provoca greus afectacions d'abastament d'aigua. Aprovarem aquesta ordenança amb preocupació sobre l'aplicació que esdevindrà una vegada aprovada i que la podem dirigir vers dos grans eixos. El primer, les dificultats que preveiem a l'hora d'establir el consum excessiu d'aigua potable a les llars castellarenques. Esperem que l'equip de govern faci possible que l'empresa concessionària del servei de subministrament d'aigua potable, disposi del número d'ocupants reals de cada domicili castellarenc, per tal d'evitar errades a l'hora d'aplicar possibles sancions. I el segon, ens preocupa no veure cap replantejament sobre el projecte de construcció de la nova piscina i les seves instal·lacions. Amb quina aigua es vol omplir? Aquesta ordenança ha de fer-nos prendre consciència, evitar el malbaratament d'aigua i estudiar molt bé qualsevol projecte que impliqui les piscines municipals d'estiu, ja sigui la construcció o les reformes de les mateixes, així com la millora en totes les instal·lacions municipals per fer-les més sostenibles i per reaprofitar l'aigua. Per tot això, votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Més intervencions? Sí, per part del grup municipal de la CUP té la paraula la senyora Marga Onsins.
Ara sí, sempre començo per regar està pagat. Si bé és cert que som davant la pitjor sequera pluviomètrica en intensitat, durada i extensió des que hi ha registres, no hem d'oblidar que l'escassetat d'aigua que patim també és a causa d'una mala gestió que s'ha fet des de fa anys per part de les administracions públiques. Ara, el govern de Pere Aragonès ha aprovat noves restriccions que situen una gran part de Catalunya en una fase d'emergència per sequera. Limitacions que veiem imprescindibles en el context actual, però nosaltres volem anar més enllà. Tanquem les dutxes dels gimnasos i reduïm encara més el consum màxim per habitant, d'acord. Però què passa amb les empreses que tenen concessió per extreure recursos hídrics amb finalitats privades? Què passa amb la indústria? Què passa amb els camps de golf o els complexos turístics? Si mirem dades de l'ACA, veiem que en l'àmbit d'extracció d'aigua per usos industrials, el rànquing l'encapçala la metal·lúrgica Celsa, Castellbisbal, amb 30 milions de metres cúbics anuals, la cervesera Damm, fins a 26 milions de metres cúbics anuals, o la química Plastiver, que és l'antiga La Seda, a l'Hospitalet, amb 21 milions de metres cúbics. Amb l'entrada en la fase d'emergència, aquests usos industrials es veuen reduïts en un 25%. En l'àmbit recreatiu, les administracions, empreses i ciutadans amb concessions d'aprofitament de recursos hídrics a les conques internes del país tenen autoritzat un volum de captació que equival a 63 milions i mig de metres cúbics d'aigua. Parlem de càmpings com el Delfín Verde, com PortAventura, amb el seu complex hoteler, una trentena de camps de golf, estacions d'esquí o el mateix Barça. Aquest sector també veu la limitació del 25% de les extraccions. En canvi, el rec agrícola es veu limitat en un 80%. S'autoritza només el rec de supervivència de conreus llenyosos i l'ús d'aigua per usos ramaders veu una limitació del 50%. Tot això són dades del portal de la sequera de la Generalitat. No és coherent que s'apliquin mesures tan diferents d'un sector a l'altre ni que el turisme no estigui considerat com un sector en si mateix. Aquesta activitat, el turisme, no s'integra només dins de l'extracció d'aigua per usos recreatius, sinó sobretot en l'àmbit dels usos domèstics. Això vol dir que pateix les mateixes restriccions que un ciutadà i, tenint en compte que és un gran consumidor, veiem que pràcticament té barra lliure. El govern està disposat a sacrificar el poc sector agroramader que queda i, en canvi, es nega a aplicar mesures excepcionals per al turisme, ni tan sols durant el temps que duri la situació de sequera en fase d'emergència. Tots aquests arguments que acabem d'exposar, que van molt més enllà de l'àmbit municipal, els hem comentat per veure que el problema que tenim és l'actual sistema de consum, el capitalisme. No es tracta d'una crisi temporal. O canviem la manera de relacionar-nos amb l'entorn o anirem a pitjor. Considerem que aquestes ordenances municipals de mesura de sequera no aborden les arrels del problema. Poden reforçar les desigualtats socials i la submissió als interessos corporatius en lloc de protegir els drets de ciutadans i ciutadanes i la sostenibilitat ambiental. Creiem en el control comunitari dels recursos naturals, incloent-hi aquí l'aigua. Les mesures de sequera sovint es fan servir com una excusa per implementar polítiques que donen més control als interessos corporatius i menys als ciutadans. Per això també, les mesures de sequera solen afectar desproporcionadament les comunitats més desafavorides i els sectors més vulnerables de la població. Aquestes ordenances podrien accentuar les desigualtats socials, ja que els que tenen més recursos podrien permetre's pagar per evitar restriccions, mentre que els més pobres en patirien les conseqüències. En última instància, creiem que les ordenances municipals no són més que panacees temporals per un problema sistèmic més gran. En lloc de tirites legislatives, hem de treballar cap a un desmantellament gradual del sistema capitalista de consum d'aigua que està en la base de la crisi hídrica. Això implica canviar les polícules agrícoles, regular la indústria i promoure un canvi en el comportament del consumidor com a part d'una estratègia global per protegir els recursos hídrics. En termes com aquests, la CUP tenim molt a dir i proposar. En lloc de centrar-se tan sols en restriccions i sancions, hauríem d'explorar alternatives descentralitzades per gestionar l'aigua en èpoques de sequera. Per exemple, vetllar pel compliment de les restriccions actuals que es compleixin. Hi ha casos de grans consumidors que no posen les seves dades al públic, a nivell públic, i llavors això ens fa dubtar que realment estiguin complint amb restriccions. Una moratòria a les activitats econòmiques en sequera fins a sortir de l'escenari d'alerta. Obligar els grans consumidors a fer plans de reducció, ja que l'aigua és barata per usos industrials i hi ha molt marge de millora per reduir-ne la quantitat necessària. Aturar el creixement urbanístic i turístic en zones sensibles. No tenim prou aigua per engrandir les butxaques del sector immobiliari i turístic. Implementar una moratòria en la llicència de noves piscines. Suposem que la que està construint no s'omplirà. pla de rehabilitació hídrica a les ciutats. Estem veient com pateixen l'àmbit rural i la pagesia. Per això, i coneixent les desigualtats camp-ciutat, cal que les ciutats liderin projectes pioners d'estalvi. L'ordenança per l'aprofitament d'aigües grises de Sant Cugat del Vallès va obrir camí l'any 2002, però s'ha avançat molt poc des de llavors. Sabem que amb mesures com la compra d'airejadors i l'optimització d'equips es pot estalviar un 30% d'aigua. Si hi afegim el reaprofitament d'aigües grises, podem sumar un 20% d'estalvi més. Però per incentivar-ho, necessitem una ordenació i una invenció pública a través d'ordenances i línies de subvenció. Hem de descontaminar aqüífers, recuperar pous i tenir una cura important en la recollida d'aigua de pluja. Hem de garantir l'accés a l'aigua i incentivar-ne l'estalvi mitjançant les tarifes. A Catalunya, aproximadament el 10% de la població té dificultats per pagar l'aigua. La pobresa hídrica creixerà aquest any, perquè ja veiem com alguns ajuntaments estan incrementant les tarifes d'aigua per fer front a les inversions per sequera. Però l'aigua és un dret humà, i per tant cal garantir-lo de forma assequible. Per sort hi ha fórmules possibles per fer-ho i alhora incentivar-ne l'estalvi i penalitzar-ne els grans consums. Per exemple, bonificar el màxim possible la quantitat que en garanteix l'accés al dret a través de la recaptació dels consums excessius. Això també incentiva l'estalvi, però cal una ordenació de país i directrius. Cal una gestió pública per estalviar i enfortir el govern democràtic. En un moment en què necessitem intervenir, invertir i estalviar, la gestió privada és un impediment que cal superar, i això ho venim dient la CUP des de fa molts anys. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, la gestió pública és un 22% més barata que la gestió privada. L'objectiu d'un operador privat és fer diners, i amb l'aigua, com més factures, millor. En canvi, la gestió pública implica una major capacitat de gestió de l'estalvi i de govern amb l'aigua. La delegació de la gestió a través de concessions llargues fa que els ajuntaments s'oblidin de l'aigua i ara amb la sequera veiem que no han fiscalitzat els contractes i la renovació de la xarxa per fer front a les pèrdues, per exemple. Crec que aquí a Castellà encara estem a temps de fer un pensament i fer remunicipalitzar l'aigua d'una vegada. Consells de Conca per fomentar un nou model de país. El primer pla de gestió de l'ACA de l'any 2010 incluïa una mesura que mai no s'ha posat en marxa i caldria recuperar, els Consells de Conca. Aquests es pensaven com espais per la presa de decisions, incloent-hi els diferents actors que participen en la gestió de l'aigua. Era una demanda del teixit social que volia descentralitzar la gestió de l'aigua, tot abordant els reptes hídrics en l'ambient més lògic possible, és a dir, dins de la conca hidrogràfica, que és la unitat delimitada pel recorregut que fa cada riu i els afluents. Si volem que les respostes als reptes hídrics siguin democràtics, tan democràtics com sigui possible, la governança basada en una participació pública és clau, tal com apunta l'informe sobre aigua i canvi climàtic del 2020 de la ONU. Hem de fer un debat que abordi la gestió de la demanda, com reduir-la, atenint-nos a les prediccions del canvi climàtic i quin model econòmic volem, entenent que l'actual és totalment insostenible amb l'ús d'aigua que tenim. I després és molt important una nova cultura de l'aigua com a marc estructural de gestió. Catalunya fa servir un 35% més de l'aigua de la que disposem. Fa anys que prioritzem l'aigua per al creixement econòmic a costa dels rius i les persones. Nosaltres no podem votar en contra d'aquest pla perquè és un primer pas per una imprescindible i més que necessària regulació, però tampoc podem votar a favor perquè es queda molt lluny del que entenem que seria necessari i en el fons no havia canviat res de tot allò que ens ha portat a aquesta situació. Per tant, ens abstindrem. Gràcies.
Molt bé. Sí? Per part del grup d'Ara Toca Castellà té la paraula el seu portaveu, el senyor Miquel Vilanova.
Gràcies, alcalde. Bueno, jo crec que queda tot dit. Ens queda només dir que realment el gran problema que jo crec que tenim la setmana passada amb un acte a Barcelona, saben els ajuntaments, saben els governs, que a part de l'aigua que gastem, quan no hi ha hagut sequera ningú ha revisat les instal·lacions d'aigua. Parlaven de l'aigua que estem tirant potable, que s'està tirant dia rere dia a tot el territori. Jo crec que a les forces demana sempre al ciutadà, a les empreses, jo crec que hauríem de començar també a apretar una miqueta a lo que són les empreses subministradores d'aigua, perquè d'una vegada per totes els llocs que saben que hi ha unes pèrdues tan grans s'arreglin el abans possible. Gràcies.
Molt bé. Obrim torn de rèplica. Se deixo la paraula en aquest cas al regidor, al senyor Pepe Leiva, quan vulguis.
Sí, així de manera ràpida. És cert, amb la intervenció que estava fent la companya regidora de la CUP, que segurament en els darrers 10 anys no s'han fet les inversions necessàries com a país per poder pal·liar d'alguna manera la situació de sequera que tenim actualment. Però clar, nosaltres avui el que estem aprovant és una ordenança que ens permetrà poder regular o poder controlar en el tema de l'aigua, i és una eina molt necessària per poder nosaltres tenir com a ajuntament. Una de les coses més importants que tindrem dintre d'aquesta ordenança de sequera serà una sèrie d'obligacions que tindrà l'ens gestor actualment del contracte o la concessió de l'aigua municipal, que sortirà com a obligacions que en tindran. Al final, totes aquestes qüestions que estava plantejant també la regidora i en algun cas concret també comentant, nosaltres com a ajuntament també estem intentant, i des del comitè de sequera s'han implementat una sèrie de mesures que han estat molt importants en aquí, com ha sigut la recuperació de pous, la possible utilització que tenim actualment de l'aigua regenerada i les campanyes que estem fent des de l'Ajuntament. Jo crec que s'estan intentant fer totes aquelles coses que des de les competències que tenim a nivell municipal nosaltres podem fer. Però clar, si tenim una situació de 10 anys de que no s'han fet cap tipus de política a nivell d'infraestructures per solventar el tema, com a mínim que en situació de sequera no tindrem la situació que tenim ara actualment, doncs clar, és un tema que a nivell municipal tampoc és un tema nostre. És l'únic que volia contestar.
Molt bé. Jo només per donar una xifra, perquè clar, això que està dient el regidor amb la boca petita, jo prefereixo dir-ho amb la boca gran. Abans d'anar al plenari hem fet referència a la liquidació del pressupost 2023 de l'Ajuntament de Castellà i hem estat parlant de les diferents magnituds econòmiques que tenia l'Ajuntament, entre elles els romanents. L'Agència Catalana de l'Aigua no ha gastat 540 milions d'euros. Té 540 milions d'euros de romanents. Estem parlant de moltíssimes inversions que s'haurien pogut fer en matèria d'aigua, no escanyant en aquest cas un sector, com el que comentava la Marga, el sector agroalimentari, que necessita d'inversions perquè es deixi de fer, per exemple, el rec per inundació, es comenci a fer el rec gota a gota, i que, per tant, puguem mantenir també els nostres pagesos en el territori, que puguin continuar en aquest sentit doncs amb les seves tasques de producció agroalimentària absolutament indispensables en el món tal i com en aquests moments el tenim plantejat. Per tant, escolteu, des de l'Ajuntament ja estem intentant fer feina, hem assumit responsabilitats en el seu dia, aquest equip de govern va fer la connexió al sistema del Ter Llobregat, cosa que avui en dia m'agradaria també poder posar de relleu. Això és el que ens permet, d'acord, tenir un sistema dual d'abastament d'aigua, de tal manera que estem connectats al sistema Ter Llobregat i que continuem també sent abastits a través dels aqüífers propis que té l'Ajuntament de Castellà situat a la zona Mas Olivet de Sant Feliu del Racó. Jo crec que hem fet una feina de reposició també de les canonades que subministren aigua, no només als polígons industrials, sinó a les llars de Castellà, de manera molt important. I, per tant, jo crec que aquí s'ha fet una bona feina que m'agradaria deixar-ho clar. És evident que si no hi ha una inversió, en aquest cas, per part de l'operador de la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua, a més, i també cal dir-ho i ser justos, en els pressupostos que finalment no s'han aprovat de la Generalitat de Catalunya es preveien inversions milionàries que en aquest cas podrien atenuar els efectes d'aquesta situació en aquests moments que està patint el país de sequera. I jo crec que aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa molt, que evidentment donarem suport a la Generalitat de Catalunya i ho estem fent donant suport, Marga, a totes i cada una de les diferents campanyes que es duran a terme per part de la Generalitat, però és veritat que es tracta d'una situació extraordinària i que, per tant, nosaltres no tenim cap mena de por a assumir també els compromisos que, com a Ajuntament de Castellà, tenim en relació a una problemàtica que, evidentment, afecta també el nostre municipi d'una manera molt clara. Molt bé. Doncs sí, senyor Vilanova.
Perdoni, només una petita consulta al regidor, senyor Pepe Leiva. En l'article 5, que és una cosa que no ens queda molt clara, a l'article 5 es parla del Comitè Municipal de Sequera i no sabem trobar un lloc on, de qui consta exactament aquest comitè.
El comitè de sequera que tenim nosaltres actualment aprovat està aprovat des del mes de novembre i forma part tant la part política com part tècnica. D'acord? No hi ha més participació que en aquest cas el president del comitè, que és l'alcalde, jo com a membre o com a regidor del cicle de l'aigua, i els tècnics tant de protecció civil com de via pública, i crec que també de salut, la tècnica de salut, que en aquest cas també hi estava. Però és un comitè tècnic i polític. D'acord?
Moltes gràcies.
Molt bé, doncs si els hi sembla, fet l'aclariment, em sembla que també hi és el cap de la policia que ens acompanya en el plenari, que somriu sorneguerament, doncs, perquè també evidentment la policia té un rol i un paper importantíssim, especialment en les tasques de seguiment i control, en aquest cas d'aquesta ordenança. Doncs si els hi sembla, passaríem a la votació d'aquesta aprovació inicial de l'ordenança reguladora de mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i els usos d'aigua en situació de sequera de Castellà del Vallès. Vots en contra, abstencions, s'absté en aquest cas la regidora de la CUP, vots favorables, la resta de grups municipals voten favorablement. En principi, sí que tenim assumptes sobrevinguts, que és el proper punt. Els hi explico, si els hi sembla, quins són aquests dos assumptes sobrevinguts. Per una banda, hi ha prendre coneixement de l'actualització de la Constitució del grup polític municipal d'Esquerra Republicana. Entenc que si es tracta de prendre coneixement, això no s'ha de votar, senzillament s'ha d'explicitar en aquest plenari que el grup municipal d'Esquerra Republicana està format per la Dolors Ruiz, per la Susan Galí, per la Núria Ribell, pel Josep Maria Chema Navarro, que la portaveu és la Dolors Ruiz i que la portaveu suplent és la Susan Galí. I després, això sí que s'hauria en aquest cas de votar, si no m'informa el contrari el senyor secretari, és l'adscripció, en aquest cas especialment dels dos nous regidors, de la senyora Núria Ribell i el senyor Chema Navarro, les diferents comissions informatives i també la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament, perquè a partir d'ara doncs, puguin participar en aquest cas d'aquest òrgan consultiu previ a la celebració del plenari. Per tant, no sé si volen afegir alguna qüestió en relació a això. A partir d'ara doncs, ja seran membres de ple dret d'aquestes comissions informatives a les que finalment el grup ha decidit adscriure'ls i per tant, doncs, diguem-ne que ja podran no només participar en els plenaris sinó també en els diferents òrgans col·legiats de la corporació. Per tant, si els sembla, passaríem a la votació de l'adscripció d'aquests nous membres a les comissions informatives i a la Comissió Especial de Comptes. Vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova per unanimitat. De fet, hauríem d'haver votat abans l'urgència. Si us sembla, votem l'urgència perquè no quedi dit, sí? Millor votem l'urgència, secretari? Doncs ara votem l'urgència. Vots en contra de l'urgència, abstencions, vots favorables de l'urgència, votem favorablement. Bueno, esperem allò de que l'ordre dels productes, com és allò, es marca l'ordre dels productes, els dels factors altera el producte. Bueno, hauríem d'haver votat abans l'urgència i després el contingut. En qualsevol cas, la voluntat per part expressada per part de tots els regidors amb el seu sentit del vot és que, evidentment, els regidors, els dos nous regidors que s'han incorporat en els dos últims plenaris puguin participar plenament en les seves tasques, atenent els seus drets i també deures com a regidors en els diferents òrgans de deliberació que té aquest Ajuntament. Si els sembla, ara passaríem a la part deliberativa i de control. Hi ha una moció que també es va deixar sobre la taula, com va passar també amb el Pla Local d'Igualtat en el darrer plenari. Es tracta d'una moció que va presentar el grup municipal d'Esquerra i que porta per títol Moció per promoure estratègies i alternatives educatives a l'ús de pantalles en l'àmbit local. Aquest, diguem-ne, va ser el compromís de portar aquesta qüestió a l'últim Consell Escolar Municipal. Es va fer també la petició en els diferents membres, en aquest cas del Consell Escolar Municipal, que fessin avinent les seves propostes en relació a aquesta moció. Encara no s'han pogut recollir el conjunt de propostes per part dels diferents agents que participen activament en aquest Consell Escolar Municipal. Per tant, en la mesura en què s'acabin rebent aquestes propostes, seran degudament incorporades i, per tant, si els sembla bé, en aquest cas el grup proposant, continuaríem deixant sobre la taula aquesta proposta perquè en el següent plenari es pogués portar a aprovació, si és que així ho considera en aquest cas el grup d'Esquerra, el qual sol·licita la paraula la seva regidora, la Susan Galí, quan vulguis, Susan.
Bé, gràcies. Ja? No, sí? Vale. Volia fer una mica de, bueno, de traslladar. No? Des d'Esquerra vam presentar la moció sobre l'ús de pantalles al Consell Escolar, tal com es va demanar l'últim ple, i bueno, estem contents perquè els representants de la comunitat educativa de Castellà de moment no han proposat modificar els acords presents en la moció. M'agradaria destacar que la moció no es va ajuntar a l'ordre del dia i, per tant, els membres del Consell no havien llegit els acords amb anterioritat suficient. Però, en tot cas, només llegir el primer dels acords, es va iniciar una allau d'idees i propostes, i la majoria dels quals estan recollides en la moció. De fet, una de les propostes que de seguida va sorgir va ser fer campanya en els establiments de restauració, un punt que la moció recull i que va ser objecte de mofa en aquest consistori. De moment s'ha proposat afegir-hi dos acords més, que al nostre entendre el que fa és sumar. I tal com ja vam dir, en cap cas creiem que l'aprovació d'una moció limiti un acompanyament i ampliació per part dels professionals de l'àmbit. És més, creiem que sempre s'hauria de fer. Encara no entenem per què hi havia tant d'interès en aquesta moció, que aquesta moció passés abans pel Consell Escolar i en canvi altres no, com ara la moció que vam presentar el passat juliol, que portava per títol Garantir la igualtat d'oportunitats des de l'etapa 03, en què en aquesta moció va ser desestimada pel Partit Socialista i que pretenia precisament crear una taula de debat específica sobre una etapa tan important com la 03. Cap partit polític va proposar portar-la al Consell Escolar. És a dir, no entenem per què una moció directament lligada a la comunitat educativa de la nostra vila no es va proposar portar-la al Consell Escolar, però en canvi aquesta sobre l'ús de pantalles que interpel·la altres àmbits municipals s'insistís tant. De totes maneres, tal com ja vam dir, tota proposta que ampliï, millori i faci avançar la moció sobre pantalles en l'àmbit municipal serà benvingut, recollit, impulsat, sempre pel nostre grup municipal, i que estem aquí per això, no en tingueu dubte. I ja que hem començat el debat, com bé deies, al Consell Escolar, tornem a deixar la moció sobre la taula, si us sembla, per poder tenir un bon feedback amb la comunitat educativa. Segur que el següent ple la podem aprovar. I, si més no, nosaltres ja estem contents perquè el tema ha entrat al bell mig de la política municipal i ja no podem obviar la nostra responsabilitat a l'hora de promocionar o revertir el consum i l'ús indiscriminat de determinats dispositius i aplicacions tecnològiques en els nostres infants i adolescents. Ho volia com deixar clar. Moltes gràcies.
Sí, senyor, sí, home, i tant, només faltaria. La senyora Olga Arpal, del grup de Junts per Catalunya, té la paraula.
Gràcies de nou. A veure, jo només dues coses. És que jo vaig assistir i en bastantes ocasions la SU va comentar que havien fet mofa aquí, en el ple. Jo no recordo, però ho tornaré a mirar. Potser quan vas comentar allò de la restauració, de donar llapisos i paper perquè dibuixessin, doncs potser, clar, a nens petits, vale, però al meu fill de 20 anys no sé què li donaràs, però bueno, ja vaig dir que també ser tan radical... Ser tan radical crec que no és bo. Ja t'ho vaig comentar en aquell moment i t'ho torno a dir. Perdó. I després, per una altra banda, també comentar que els assistents que estaven allà tots van agrair expressament que primer passés per al Consell Escolar abans d'aprovar-se en ple. I després, per una altra banda, tampoc no sé quan vas comentar, i ara ho has tornat a dir, lo de que la moció s'havia d'haver donat als assistents, primer que ningú sabia qui aniria i qui no. I després, no sé, sí, has comentat que la moció que havies presentat, que primer l'havien de tenir ells abans que es parlessin allà. No sé jo fins a quin punt una moció que no s'ha aprovat en el ple s'ha de passar. Això no ho sé, potser sí, però no sé. Qui sabia qui aniria? Bueno, ja està, gràcies.
Sí, 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 Anna.
Passem a la votació, no?
Sort que es deixa sobre la taula, diria.
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Jo només vull fer un partit d'unes puntualitzacions. Com comenta la regidora de Junts per Castellà, els membres del Consell van agrair el fet de que abans ho passéssim. Si més no, ho deixem sobre la taula i d'aquí el mes vinent en tornarem a parlar. Però també això que ho van agrair molt I el fet, Su, que al principi has dit que l'altra moció realment en els consells escolars de l'etapa 0-3 com a familiars ve gent, però de llars d'infants sí que venen les dues municipals, però que en podem tornar a parlar. Vull dir que ho deixem sobre la taula perquè penso que aquest tema ens podrem estendre i tothom va donar moltes aportacions i ja vam començar a fer una bona pluja d'idees i podrem arribar i podrem fer molts, segur que moltes actuacions per no girar l'esquena aquest problema tan important sobre els infants de 0-3 en endavant i els adolescents. Gràcies.
Sí, sí.
Aviam. Jo penso que sí que se sap qui assistirà al Consell Escolar, bàsicament perquè bueno, s'envia determinades persones. L'únic que crec, com que no?
S'envia.
Aviam. Sí, però... Vale, bueno, acabo. Llavors, a l'ordre del dia sortia moció. Clar, si tu pretens que hi hagi un debat, almenys jo, al meu parer, s'hauria d'haver adjuntat la moció. De fet, jo em vaig queixar i la gent va dir, ostres, és que sí, ens ho podríem haver preparat a casa, perquè no és el mateix jo llegint amb un mòbil així, que no s'entén ni la meitat, que la gent pugui reflexionar, pugui veure els punts de la moció, per exemple, tota la introducció i no la vaig llegir perquè és extensa i la gent ho pot mirar des de casa. I jo penso que si es presentava en el Consell Escolar la moció, era obvi que s'havia d'ajuntar perquè els professionals la poguessin llegir detingudament a casa i allà poder fer un debat sa. I sí que se sap a qui s'envia. S'envia a determinades persones, no s'envia un correu a tota la població de Castellà. I què més? Sí, ho van agrair i jo crec que és una comunitat que està molt, molt, o sigui, que té moltes ganes de participar en molts debats i és el que he dit, però per mi que una moció s'aprovi aquí no limita el fet de que pugui haver-hi el debat en el Consell o a qualsevol altre àmbit professional que interpel·li aquella moció i que una moció per mi no resta, és a dir, no limita que es pugui ampliar. Només volia especificar això, que perquè s'aprovi una moció no vol dir que no es pugui ampliar i que no es pugui portar a debat i que no es pugui portar al Consell Escolar. Llavors, torno a insistir en que tant de bo portéssim el debat de l'etapa 0-3 al Consell Escolar, o sigui, seria meravellós i espero que ho puguem fer i segur que ho farem. I la Mufa, si vols, et tornes a mirar, però sí, i a més l'has tornat a fer ara un altre cop, vull dir, potser per tu, sí, potser, bueno, doncs per mi ho és, llavors, i està gravat, i de fet, el noi, bueno, un dels nois em va dir, sí, és veritat, se'n van en riure, perquè és que va haver un riure, a lo millor la persona que va fer un comentari, o tu, no vols fer un mofa, però quan hi ha un riure, perquè ja ha tornat a ser, hi ha un component de riure, llavors, bueno, potser ens hauríem de mirar els baròmetres. I el de radical no sé què ve, si ens ho vols explicar.
Bueno, de moment encara organitzo jo el debat, eh? Sí, sí, de moment. Però bueno, jo és que sincerament, mantenir aquí un diàleg en aquests termes, és a dir, hi ha una moció que es deixa sobre la taula, ja està, s'ha explicitat per part de la regidora que a més és del grup proposant perquè es deixa sobre la taula, jo crec que arriba un punt que potser tornarem a parlar en el proper plenari, ja ho tindríem i per tant, si els hi sembla, passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas es tracta de proposicions i mocions sobrevingudes, que en aquest cas no n'hi han, i sí que abans de finalitzar el plenari tenim precs i preguntes, tenim dues preguntes del grup d'Esquerra Republicana que formulen oralment i tenim un prec també en aquest cas del grup de Junts per Catalunya. Per tant, emplaço el grup d'Esquerra Republicana, en aquest cas a la seva portaveu, que formuli aquestes dues preguntes.
Gràcies, alcalde. Bona nit, novament. Són dues preguntes que es van entrar en forma, però pel que em comentaven a la Junta de Portaveus, no han pogut preparar els regidors de l'equip de govern.
Bueno, més estrictament no hem tingut notícia de les mateixes, però en qualsevol cas...
En ja qualsevol cas, sí, podem deixar-les per al proper plenari. Una és referent a enllumenat públic. Ja aquests dies estem tenint molta foscor a certs carrers de Castellà. Si són provocades per la pluja, benvingudes, però és que hi ha dies que no plou i també estem a les fosques. I l'altra està relacionada amb el tema de la planificació dels equipaments esportius. Entenc que aquesta serà més complicat que la poguéssiu respondre ara mateix. És una miqueta llarga i entenem, no sé si haurem de tornar a entrar a la instància o comprovarem que us hagi rebut.
No, si l'han entrat degudament, jo ja per avançar li demano disculpes en aquest sentit si no hem estat suficientment àgils a l'hora de redistribuir aquestes preguntes en els regidors que són capaços de poder-les respondre. El nostre compromís de que sí, en el següent plenari, serem capaços de poder respondre oralment en el sí de la sessió doncs, a les preguntes que vostès formulen.
Doncs esperarem. Quedaran sobre la taula
doncs
pel següent plenari.
Li agraeixo el gest, senyora regidora. No sé si hi ha un prec que també anava en aquest sentit, tal com ha anunciat en Junta de Portaveus el senyor Joan Juni, portaveu del grup de Junts per Castellà.
Gràcies, alcalde. Bueno, el prec va relacionat també amb el nucli antic, amb la problemàtica de l'il·luminat que estan més dies a les fosques que no que tenen llum. Llavors, suposo que des que s'ha canviat la il·luminació a LED, doncs estan tenint problemes i els problemes s'allarguen i no solucionen i el veïnat està preocupat per la inseguretat que provoca doncs, l'estar a les fosques durant molts dies.
Molt bé. Ens consta aquesta situació problemàtica i estem treballant per tal de poder-ho resoldre. No sé si vol afegir alguna qüestió més al senyor Pepe Leiva.
Sí, ara fa, bueno, ja al seu començament quan vam iniciar el procediment de canviar, estem canviant la tecnologia i el temps que està convivint la tecnologia LED amb la tecnologia actual, doncs estem tenint alguna problemàtica. Hem de comptar que estem canviant aproximadament 3.600 punts de llum i estem tenint problemàtica en algun d'ells, és cert, però bueno, s'està treballant, els tècnics estan treballant per intentar buscar una solució, també tenim la problemàtica que l'empresa mantenidora no és la mateixa que l'empresa instal·ladora, tenim alguna problemàtica en aquest sentit, però confiem que en breu aquest, tant les apagades com la problemàtica en algun carrer molt determinat perquè la situació que té la llum no és la mateixa que estava abans i al canviar la tecnologia, els angles i demés són diferents i estem buscant solucionar i l'equip tècnic està intentant solucionar allà en aquell carrer on tenim la problemàtica molt concreta, que és el d'allà del nucli antic, sobretot el carrer Josep Maria Valls, que tenim bastanta problemàtica, però bueno, confiem en que això estigui resolt en breu, i el tema de les apagades és un tema de la convivència que poden tenir les dues tecnologies, i esperem que en breu estigui finalitzada.
Anava referenciat al nucli antic aquí a la part antiga, no a la part del Josep Maria Valls, que sabem, això personalment sabia que s'estava treballant en solucionar-ho, però allà els llums funcionen, encara que amb menys intensitat. És que estan, que no van a la nit al nucli antic.
No, en tot cas, la del nucli antic tampoc estem tenint tanta problemàtica com en l'altre lloc, com una problemàtica més concentrada. Tenim problemàtica més o menys a diferents espais, però no tan concentrada només exclusivament en el nucli antic.
En qualsevol cas, si hi ha algun carrer específic, em consta el carrer Sant Miquel, que hi ha hagut problemes, em consta també al final del carrer Caldes, em consta a la zona més tocant cap al carrer Sant Llorenç i al davant, al carrer el camí de Can Cadafalc, doncs bueno, diguem-ne que treballarem per tal de poder resoldre. Aquí hi ha algun veí del carrer Josep Maria Valls en els quals hi havia hagut problemes també, finalment s'han pogut resoldre i per tant doncs, de manera satisfactòria. És veritat, en aquest cas doncs, demanar disculpes per totes aquestes molèsties, saben que el canvi de tecnologia LED significa un estalvi des d'un punt de vista energètic important i també monetari per part de l'Ajuntament i per tant aquesta és una inversió costosa en tots els sentits, des del punt de vista econòmic però també costosa per les dificultats tècniques que significa realitzar tants canvis de punt de llum en aquests moments. Però bueno, en qualsevol cas ho anirem resolvent i atenent. Molt bé, fet els precs i les preguntes i ara ja fora de la sessió, en aquest cas hi ha una associació de veïns, l'Associació de Veïns del Balcó de Sant Llorenç, que ha demanat la seva participació, en aquest cas per tal de poder formular una pregunta, en aquest cas una intervenció més que una pregunta, disculpin, és una intervenció que porta així per títol en referència al nou local social a Can Font i estat administratiu del local social al Balcó de Sant Llorenç, exposició pública de la comparativa entre la solució municipal dels locals socials a Can Font i el Balcó de Sant Llorenç, tot sol·licitant a tots els partits polítics la proposta de solucions i actuacions. I per tant, demanaria en aquest cas en el responsable de l'Associació de Veïns del Balcó de Sant Llorenç, el senyor Octavi, que ens acompanya avui en el plenari, que es dirigeixi al faristol per tal de poder intervenir durant un període de temps de 5 minuts. Moltes gràcies.
Bé, gràcies, alcalde. O sigui, tinc la paraula 5 minuts, no? Faig apel·lació a la teva amplada de mires, interès en la transparència i en tot, per expressar el meu sentiment de tristor pel fet de que nosaltres havíem demanat participar en 3 punts de l'ordre del dia d'avui, l'1, el 4 i el 10, i se'ns ha negat. La tristor és perquè ens ha negat. A l'enuig és perquè se'ns ha negat amb raonaments fonamentats malament, segons la nostra opinió. No s'ajusten a dret. Llavors, si haguéssim pogut parlar, sabríeu que penso que si s'ha votat... I ara em disculpo jo perquè et vaig dir fa uns plens que vas arribar tard, que no havies demanat disculpes. Jo he arribat tard, venia de Barcelona i em disculpo davant teu. Llavors, havia demanat el punt 1 perquè penso que no s'ajusta dret el que heu fet, diguéssim, la manera que s'ha fet. El punt 4 perquè tinc moltes coses a dir sobre la intervenció. I el punt 10 perquè tinc documents recents signats pel senyor secretari accidental en què el 2021 l'Ajuntament no té inventari i si l'inventari és una partida que s'arrossega i s'actualitza, no sé com podem tenir el del 23 i això que ha parlat la Núria i tot això, en fi, no m'extenc més amb això i passaré a parlar l'altre tema, que l'altre tema jo no el tenia preparat perquè no sé això i tal, però és igual, el tinc al cap. O sigui, en el 2024 veiem un pressupost pel local social de Can Font de 240.000 euros, més o menys, del qual ens alegrem pels companys de l'Associació de Veïns no volem res contra ells, al contrari, ens alegrem perquè ells... Però ells ja tenien un local social, em sembla, la penya Arlequinada, crec, no ho conec més, no? Això és el que m'han transmès a mi. I també tenim, jo no hi era, Ignasi, vaig de referir-me a el que m'han dit, m'han transmès tant el Lander com el Pere, que ja no hi és entre nosaltres, el compromís teu del 2018 de que el local social, una tercera part del local social de l'antiga associació de propietaris del balcó, ens el cediríeu per poder fer les nostres reunions i tot això. Crec que era el 2018, crec, no estic segur. No, jo no ho vaig viure, jo no hi era. No hi era, sí que hi era aquí, però no estava amb vosaltres. Llavors, el que jo sí he viscut és que per 70 euros, i com que no estic d'acord, no he pagat, se m'ha embargat perquè no he pagat la protecció de franges contra incendis perquè no s'ha fet la feina i ho he demostrat diverses vegades, ho he fonamentat. Senyora Yolanda i senyora Dolors, ho he fonamentat. I ho tinc fonamentat i us ho puc ensenyar quan vulgueu. No s'ha fet la feina i se'ns ha cobrat. I això segueixo dient que és estafa. Fer això és una estafa. Llavors, l'any 2021, el 2022 i el 2023... Ho tinc tot documentat, o sigui, així és de clar. Llavors, en els senyors de l'Associació de Propietaris, que són els teòrics propietaris del carrer Collmoner, número no sé quin és, on hi ha el local social, a aquests senyors se'ls embarga un embargament preventiu davant les nostres pressions, ho apunta la senyora de la RGT en el registre de la propietat i tenen dos embargs, aquest embarg i el de la Caixa Egara, que em sembla que ara és BBV. I està preventiu des de no sé quan, des del 2017 com a mínim, però abans què va passar abans? Abans no hi ha res. I aquests senyors no han pagat. Ho sé perquè molts dels veïns nostres, de l'associació nostra, eren de l'antiga associació de propietaris. I ens ho han transmès. Diu, no és que no paguéssim, és que ens van deixar de passar els rebuts. Això és cosa d'ells, jo no m'hi fico aquí. Però clar, a mi per 70 euros m'embargueu i executeu l'embarg, aquests senyors els embargueu preventivament... I segons la URGT, en la que ens hem reunit amb la gerent, no executen perquè no tenen l'autorització del tresorer de Castellà del Vallès. Si us plau, aclarim-ho. Perquè jo penso que és un greuge comparatiu. important. Entre Can Font i nosaltres, Can Font, els tracteu bé, em sembla perfecte, heu de continuar-ho fent, jo crec, vaja, però nosaltres no. Així és de clar. Llavors... poca cosa més, amb això. Simplement és aclarar la situació, però va molt llarg. I no sé, em preocupa molt, jo no hi era llavors, abans del 2017, però què va passar amb tots els impostos? Clar, no és un terreny com el meu, com el nostre, que pagues l'IBI de tant i tot així, tal, no, allò és molt gros, és bastant més gros que dels terrenys que hi ha aquí, i aquests senyors no paguen des de fa molt temps, i ho sabeu. Prego que em diguis alguna cosa, o que ens digueu alguna cosa, públicament, no cal que m'ho digueu a mi, on sigui. O sigui, i que no passi com amb les 5 preguntes que vaig fer, que no m'heu contestat, i el dels 40 milions que tampoc, i no em contesteu res.
Molt bé. Doncs han passat sí que, els 5
sí,
minuts.
Sí, perdona'm, que acabo. Sí, que feu tots plegats, tots, una declaració institucional en què m'atacareu personalment a mi. I no em quedaré callat a casa, jo només us dic això.
Jo l'he deixat parlar en relació fins i tot a altres temes als quals vostè havia fet la petició i que finalment s'ha denegat perquè no estava justificat quin era l'interès públic. Ha pogut participar en aquest cas en un punt de l'ordre del dia que enteníem que vostès, en tant que membres d'una associació de veïns, en aquest cas del balcó de Sant Llorenç, i per tant fent referència en aquest equipament del balcó de Sant Llorenç, evidentment doncs, podien intervenir i fer referència a l'estat d'aquest equipament, només faltaria, i podien aportar les seves reflexions al conjunt dels regidors i regidores de l'Ajuntament. Jo crec que fet això, i per tant ja ha passat el temps transcorregut, això sí, ja aixecaríem la sessió i per tant ara, els emplaçaríem...
Perdona'm, Ignasi, ara tindria dret a rèplica jo segons el ROM. No el faré servir.
Jo em sembla que vostè s'ha pogut expressar de manera absolutament correctíssima. Jo no, en aquest cas no he intervingut, només he fet una descripció del que és el que ha passat aquí i per tant el que faig, i és el que faig a continuació...
Faig el prec de que em contesteu o que digueu alguna cosa.
Molt bé, perfecte. Vostè ha fet la intervenció, té tot el dret a fer la intervenció, només faltaria, per això està reconegut en aquest cas dintre el Reglament Orgànic Municipal i ara el que fem a continuació és aixecar la sessió, agraint a totes les persones que han participat en el plenari, tots els regidors i regidores, també tot el públic assistent, també agrair als serveis tècnics municipals que han fet possible la celebració del plenari, a la interventora, al secretari, i els emplaço al proper ple que tindrà lloc l'últim dimarts d'aquest mateix mes d'abril, d'acord? Que és el dia 30 d'abril. 30 d'abril, dimarts 30 d'abril, a les 7, aquí mateix. Molt bé, moltes gràcies, fins la propera.